Benvinguts al Ningú no és perfecte. Els caçafantasmes són un fenomen generacional. Ho ha estat per aquells que van anar al cinema el 1984, per aquells que la vam descobrir juntament amb la segona en el videoclub, per aquells que posteriorment se n'han enamorat en els passis per a televisió i pels que van arribar a ella gràcies a la sèrie d'animació que va emetre TV3. Després d'un grapat d'anys en què se'n va voler fer una tercera part que mai va poder ser, va arribar un videojoc el 2009 que continuava l'aventura i un remake l'any 2016. La pel·lícula que acaba d'estrenar-se és la que representa una continuació directa de la de 1984. Ens explica què va ser dels personatges originals i presenta un nou grup de joves actors i actrius que prenen el relleu dels clàssics de la millor manera possible. Ghostbusters Afterlife és una carta d'amor a Harold Ramis i té la capacitat d'anar més enllà de la nostàlgia, d'atrapar-nos als que estimem l'original i també a la nova generació que farà avançar la franquícia. La pel·lícula és una posada al dia del cinema familiar dels 80. Personalment, l'he gaudit moltíssim. He estat esperant aquest títol durant anys i el meu primer pensament després de veure-la era pensar a tornar al cinema i repetir. Poques pel·lícules et deixen amb un somriure de principi a final i fan sortir de dins teu el nen que va veure la primera fa una colla d'anys. I he plorat, i tant si he plorat, i m'he emocionat amb ella. Jo vaig sortir amb cara de babau i de felicitat, i molt poques vegades he sortit del cinema així de tocat. Per parlar avui de Ghostbusters Afterlife, hem convidat a dos apassionats de la saga, cineastes i també directors del festival a Cucullonet, en David Callahan Ruiz i en Paco Cabero. Amb aquest parell avui ens espera un programa amb humor i amb què en algun moment ens n'anirem per les branques. Us recordo que amb en Paco van gravar un videoclubers dedicat a la pel·lícula original i que us recomanem moltíssim. També ens acompanyarà la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla presentant i dirigint aquest programa, l'Ignasi Arbat. Les opinions han estat positives, però tindreu de tot perquè, malgrat que a tots ens ha agradat, hi haurà opinions més entusiastes com la meva i d'altres que no tant. En tot cas, esperem que us ho passeu bé. Com sempre, en els monogràfics, una primera part sense spoilers i la producció, i la segona part amb spoilers. Abans de començar, recordeu que podeu fer-vos mecenes nostres a Patreon i ajudar-nos a seguir endavant amb el programa. I podeu entrar des de l'espai de subscriptors a ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Sigui quin sigui el grau de col·laboració, per molt poquet trobareu contingut exclusiu com el programa spin-off Videoclubers, també recopilacions temàtiques, entrevistes i la versió en àudio dels directes de Twitch Streaming Edition. També recordar-vos el nostre podcast. Podeu escoltar tots els nostres programes i subscriure-us a iVoox i també a la nostra web ningunoesperfecte.cat. També podeu escoltar només els últims programes en agregadors com Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts i Pocket Cast. A més, a ningunoesperfecte.cat trobareu contingut exclusiu com el blog amb crítiques de pel·lícules. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. No creueu els rajos, que comencem el nostre viatge pel fantàstic, el terror i la comèdia.
What kind of scientist was Grandpa?
Honestly, I have no idea.
I found this in my living room.
Wait a minute. This thing is real?
Somehow, a town that has no fault lines is shaking on a daily basis.
What is that?
Maybe it's the apocalypse.
Oh my God.
This isn't a mine. It's a gateway.
I comencem ja amb la nostra tertúlia de Ghostbusters Afterlife, Cazafantasmes Més Allà, la pel·lícula que ha trigat gairebé un any i mig a estrenar-se, perquè recordem que això tenia que haver arribat aproximadament a l'estiu del 2020, hi ha hagut la pandèmia pel mig i finalment ens arriba ara a tocar a les dates nadalenques. I avui, per parlar-ne, tenim dos estrelles convidades, que són, a més, els directors de La Cucullona, que tenim en Paco Cabero, per una banda. Què tal, Paco? Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, estic molt bé.
En David Callahan Ruiz. David, què tal? Com estem?
Hola, com estem? Molt bé.
I la Marta Sanz. Què tal, Marta?
Hola.
Doncs va, anem a parlar una mica d'aquesta pel·lícula. De moment, abans de començar, us pregunto quines han estat les vostres impressions generals. Si vols, anem seguint aquest recorregut. Paco, David, Marta, i acabo jo.
Jo crec que... Bueno, a mi em va agradar molt. Em va agradar molt perquè, a part, jo... Bueno, en David ja ho saps, i tu també ho saps, que sóc molt fan de Cazafantasmes de tota la vida. Fins i tot la segona m'agrada. I fins i tot la de les noies em va agradar per lo que significava, que era tornar a veure una motxilla de protons. Pues a mi em va agradar molt aquesta darrera pel·li, Afterlife, i crec que és un remake, és una continuació remake per captar noves generacions, que ho ha sabut fer bé, perquè hi ha altres intents d'altres sagues de portar-la a la jovent i es pixen una mica amb la idea original. Aquesta la manté respecte a l'original i intenta fer un altre llenguatge, més Stranger Things, més intentar captar la gent jove, però ho fa bé. Ara, que ens capti a nosaltres, els quarentons, vale, però que capti a la gent jove, això ja ho veurem, no sé com respectaran la peli.
Jo diria que bé, està agradant també entre el jovent.
Bueno, me n'alegro.
David?
Era una mica el que m'esperava i jo estic una mica fart del rotllo aquest Stranger Things. Jo haig de reconèixer que jo no sóc aquest públic i que Cazafantasmes surt, o sigui, creix gràcies a jo com a públic en aquella època. Jo crec que nosaltres tornem a ser un... Nosaltres vull dir la generació original que va viure aquella Cazafantasmes. Tornem a ser un públic secundari. Aquesta pel·li no està adreçada, jo crec que no està adreçada per la gent que tenim 40. Sí que es respecta a l'original, hi ha picades d'ullet, hi ha moments que estan molt bé, però això està destinat a revitalitzar la saga per un públic molt més juvenil. I és una cosa que ja, a mi sincerament, és una cosa que m'afarta, perquè ja ho estic veient en Disney i bueno, m'esgota. És una cosa que m'esgota bastant.
Jo crec que és una mica de tot. Intenta fer una balança entre una cosa i l'altra.
Sí. Jo crec que intentar moltes vegades contentar tothom és molt difícil. Jo, com que sempre he tingut, i és una cosa personal, a mi m'hagués agradat veure un altre cop una altra pel·li dels Cazafantasmes de veritat, perquè això no són els Cazafantasmes de veritat. No, si ens volem enganyar, doncs ens enganyem i ja està.
Però això és impossible.
És una nova cosa, sí, com bé ha dit en Paco, és com una mena de remake amb continuació. I si ha dit algú d'una versió amb dones, no existeix per mi, això no ho he vist, no sé què és. Però bueno, sí, és això, és una més de pel·li de culte d'una generació dels 80 i rentar-li la cara i intentar fer una cosa per les noves generacions. Ja ho he vist amb Robocop, ho he vist amb Desafío Total, amb Conan, amb... aquesta ho fan molt millor, no? Entenc que sí que s'ho han pensat una mica més, però bueno, no és una pel·lícula que m'hagi emocionat quan jo crec que tenia tots els ingredients per emocionar una generació.
Doncs jo estic molt confosa. Estic entre en Paco i en David. Amb en Paco estic que tampoc ho veig tan malament, la pel·lícula de les dones de Cazafantasmes, que passa que va ser potser una mica mal portada, el guió i tal, però m'agrada, ha connectat, jo crec. Tot i que t'haig de dir que en tenim una casa i quan portàvem 3/4 d'hora de pel·lícula diu, aquesta pel·lícula quan arrenca? I dic, val. estan molt acostumats a veure molta, molta acció, que passin moltes coses, eh? Perquè és veritat que tot va molt pausat en l'inici. I llavors també estic amb en David, perquè jo no sé què m'esperava, però jo m'esperava emocionar-me. I no sé què m'ha passat. Vull dir, sí, he vist una peli, sí, de caçafantasmes amb un càsting, amb un elenc nou, jove, que ho fan bé, amb moltes picades d'ullet, amb molts easter eggs aquests, però on està el sentit de l'humor de la primera?
Zero.
Jo volia Has tocat el tema. Ja ho sé, que als anys 80, segurament, en aquella primera, perquè jo no sé quantes vegades l'heu vista, la primera Caça Fantasmes, però jo 10 o 12 la vaig veure.
Jo vaig reiar el DVD, o sigui que...
Però a veure, us dic una cosa amb aquest tema. Aquella pel·lícula, la del 84, estava protagonitzada per 4 còmics.
Sí, cert.
Quants còmics hi han en aquesta pel·lícula? Paul Rudd?
Paul Rudd, bé.
I...
Bueno, doncs podia haver estat un.
Sí. Té moments, no, Paul Rudd? Té moments.
No costa tant, trobar dos més o tres.
Ja, però és que...
No costa tant.
Jo crec que no han volgut fer això. No han volgut repetir fet de portar 4 còmics. Ja ho van fer amb la pel·li de les dones. Van portar 4 còmiques dones que funcionaven molt bé, que havien fet moltes pel·lícules. O sigui, van intentar tornar a repetir aquell esquema i no els hi va sortir bé.
Ignasi, això de que siguin còmics és una cosa secundària o anecdòtica. Has de buscar 4 actors, actrius, que donin el paper i ja està. I per mi la base és una mica el guió i l'essència. Torno a dir, crec que és perquè és una pel·li que està dissenyada pel públic d'ara. S'intenta quadrar que són com nanos dels 80.
Jo et vinc a tirar l'aigua al vi perquè a mi m'ha entusiasmat la pel·lícula. Vull dir, sóc de la pel·lícula. M'ha agradat, o sigui, el to no, de...
A mi m'ha agradat, no, però a mi m'ha agradat, però no m'ha emocionat.
Vale.
L'he trobat una pel·lícula exactament el que m'esperava, però jo no volia això. Jo volia que em tornés a emocionar, perquè si no, per què la fas?
Clar, jo sí que
és la pregunta.
Jo m'he emocionat, i m'he emocionat, estem a la part sense spoilers, des del principi. És a dir, tot l'homenatge, tot el que passa a la primera escena de pròleg, ja a mi m'emociona. I des d'aquell moment ja no em deixa anar a la pel·lícula. I crec que tal com funciona... És com una pel·lícula de cinema familiar dels 80. Molt com de les que no es fan avui en dia. És a dir, ja potser no em recorda tant a Caçafantasmes l'original com en recorda més en els Goonies. I ho dic també per un del... O sigui, a banda de que els protagonistes siguin nens o adolescents, hi ha part de Goonies també en aquesta pel·lícula. El personatge de podcast, a veure...
Home, aquella està bé.
És un Data 3.0.
Sí.
Sí.
Una barreja entre Data i Bocazas dels Goonies.
Sí. M'agrada molt aquest personatge.
Sí.
Jo estic amb en David. A mi la peli m'ha agradat com a pel·lícula. El que passa que jo crec que potser les meves expectatives eren molt emotives i aquí no ha arribat, però a mi m'ha agradat. I aquest personatge de podcast és boníssim. I també és veritat que no pots fer uns Goonies de fa 30 anys perquè el jovent és diferent ara. Vull dir, és que riu de coses diferents, tot i que ho han intentat, perquè si veieu no hi ha massa tecnologia de mòbil ni gaire res, per això se n'han anat, no?, un poble perdut.
Jo crec que han intentat, realment han intentat fer això, un rotllo Stranger Things als 80, avui.
És que comparar-ho amb Stranger Things jo crec que és un error, perquè a banda del Finn Buffard...
No ho comparo.
És molt diferent.
Dic que Stranger Things, per aquesta fórmula, no?, de recuperar els 4 nanos amics que s'enfronten a una aventura fantàstica, que és el que ha fet Stranger Things. Ha plagiat infinitat de pel·lis dels 80, que era aquesta fórmula, i l'ha portat als nostres dies, tot i que, bueno, de manera falsa, perquè està ambientat als 80. Però, bueno, quan dic Stranger Things vull dir això, No vull dir que sigui Stranger Things.
A veure,
no,
Paco, que estàs molt callat.
Sí.
No, jo estava pensant, Ignasi, que a partir d'ara anirem tu i jo al cinema junts.
Sí.
I ens donem la mà i gaudim de les pel·lis, perquè jo estic de l'equip Ignasi. A mi sí m'ha agradat, m'ha emocionat. La meva xicota es va passar els darrers 20 minuts plorant. I jo des del pròleg, des del pròleg, d'una forma dir-ho, em va enganxar també. Sí que és veritat que hi va haver un moment que vaig dir... Estic amb el vostre PQ, eh? Vale, això quan arrenca? Perquè van passar 40 minuts i era en presentació tot el rato.
Hòstia, sí.
Però, tot i així, com sabia i m'estava donant el que volia, vaig perdonar aquests 40 minuts de bueno, venga, què passa, amigos? Venga, va, arrencat. Em sembla una certa en Paul Rudd, o en Paul Rudd, com li digueu. A mi aquest home ja em torna boig des de sempre. És un tipus, l'altre dia vaig llegir que és un tipus que va salvar Friends, va salvar Marvel i ara ha salvat Caçafantasmes i em sembla bé, perquè a part de ser l'home més sexy de l'univers,
sí, també.
És un tio que té una viscòmica molt guai, que a lo millor li podia haver tret més partit en aquesta pel·li, però bé, no? Vull dir, el càsting en general de la pel·li m'ha agradat molt la nena, que és la... O sigui, és la nena que jo m'emportaria a casa, però, en canvi, la mateixa actriu, el cuento de la criada, la mataria. Que és la... Vale? Ara no sé com es diu el nom del personatge que fa, però fa un personatge... Hòstia, que em fa molta angúnia. Vale?
Quina temporada? No la tinc...
La darrera temporada.
Ah, no l'he vist.
És una nena de 14 anys o 13 anys que està a una granja i...
Aquesta no l'he vista, aquesta temporada. Em vaig quedar a la segona, em penso, i vaig dir prou, ja està, fins aquí.
No, la darrera temporada està bé i aquesta té un paper important. El que passa és que, clar, jo no sabia que era la mateixa. Quan vaig veure la pel·li dic, hòstia, sí que ho és, sí. I res, que a mi sí m'ha agradat, m'ha emocionat. És la pel·li que m'hauria emulat veure de peque, vale? Vull dir, perquè, clar, jo per començar, Caçafantasmes vaig començar veient la segona abans que la primera, perquè la van estrenar el 89, vam anar al cine i el dia següent estava llogant la primera part del videoclub. Caçafantasmes és un humor, la U, que l'has de pillar a partir dels 18 anys, perquè hi ha molts xistes, perquè jo he vist la pel·li a lo millor pues, 100 vegades, no és broma, 100 vegades l'hauré vist la pel·li. I hi ha xistes que encara els estic pillant ara amb 40 anys, vale? De segones intencions, i sobretot si la veieu en versió original, hi ha un munt de coses que són adultes. Vull dir que ho pilles quan has perdut la virginitat. És una cosa que el millor a aquesta pel·li li falta, però clar, també és una pel·li que l'han fet perquè la família vagi al cine, el pare que ha vist Caçafantasmes porti els nens a veure Caçafantasmes. És una fórmula diferent de pel·li.
Jo, l'escena primera d'en Beckman...
Recordeu que estem a la part Murray. A la part sense spoilers, eh? Encara?
No, estic parlant de
l'original. Correcte.
Jo la primera escena que intenta, que li tira les cartes, li està ensenyant a fer de mèdium a una noia que es vol traginar directament. No sé si recordeu aquesta escena.
Sí.
Amb les cares que fica en Bill Murray, que a més està en estat de gràcia perquè era el seu moment. I allò és increïble. És que aquella escena és èpica i és una tonteria com un piano. Però jo crec que la pel·li supura humor per tots els seus racons. I és aquell punt que la va fer... Realment la va fer una icona. Jo defenso a muerte la segona. Jo la vaig trobar una continuació més que digna, notable, la veritat. És molt divertida. No entenc per què no van fer alguna més, però bueno, sí, segurament sí. Perquè Bill Murray ja s'estava tornant gilipolles.
Ara us ho explicaré.
Sí.
Ara us ho explicaré, perquè...
Però la segona és molt divertida, també, i segueix una mica en la línia. I a més és que, bueno, donava per crear un univers i moltes més coses, no? La van continuar amb l'animació i amb altres històries, però bueno, que sí, que aquest humor, pues, aquí falta més això.
Jo recullo el que ha dit en Paco amb el tema dels actors i actrius. A mi m'han agradat tots, trobo que estan tots molt bé en els seus papers. Després parlarem de les escenes post-crèdits també, que les he trobat molt xules i no només anem a fer un gag, sinó que tenen alguna cosa interessant a dir. A mi m'ha agradat l'efecte nostàlgia, és una pel·li d'aquelles que totes les referències que té, que aquestes és allò que dèiem, no? Hi ha la part pel públic més adult, la part pel nou públic que entra, trobo que està ben equilibrat, i el que també m'ha agradat és la manera com introdueix els efectes especials, és a dir, és una pel·lícula actual i els efectes especials que té i com treballa s'assembla molt, o sigui, amb la tecnologia actual, però intenta replicar el tipus d'efecte especial dels anys 80. No intenta inventar-se uns rajos diferents molt, que molin. No, és exactament el mateix. I fins i tot Els gossos de l'infern, per entendre'ns, són animatrònics. Qui treballa amb, amb animatrònics avui en dia quan tot es fa digital? Hosti, és que... I el cost de la pel·lícula no ha estat molt car. Han estat 75 milions de dòlars. Que avui en dia una pel·lícula, un blockbuster de 75 milions, n'hi ha molt pocs. I trobo que... Suposo que haurà vingut en la manera aquesta de treballar els efectes especials d'una manera més continguda. I m'agrada molt com els han treballat així a l'estil retro.
Sí, 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 sí. No, no, de fet... Quan veus a la pantalla l'animatrònic de, del gos, el Super, que es veu el primer, un primer pla ben guai, dius, vale, sé que és un animatrònic, és que volia veure un animatrònic, no volia veure un gos digital amb la pell mega currada, que una vena se li noti... Que... No, no, volia veure això mateix, volia veure... Vull... És una cosa que... És més, la forma que té de córrer i de caminar, jo crec que l'han intentat imitar... lo màxim a la primera, perquè la primera recordem que més de 4 segons em sembla d'efectes no podíem mantenir perquè es notava el cartó pedra, es notava que l'animació era una guarrada, i la forma que té de sortir el gos, tot i tenir el poder del món digital ara, són X segons. Vull dir, hi ha un moment que surt del Walmart, que trenca la vidrera del Walmart, i aquell plano es manté 3-4 segons. Vull dir, han fet exactament el mateix que van fer a la primera. No és donar un protagonisme al digital, sinó a les persones i que els efectes especials, tant físics com per ordinador, no enlluernin tota la pantalla, no sigui una pèrdua d'aquestes pues, últimes que hem vist, que és tot ordinador i al final o sigui, al final t'acabes cansant. Vull dir, jo què sé, a veure, poso un exemple. Shang-Chi em va semblar un cunyàs, només podria salvar la batalla entre els andamios de bambú perquè està copiada una pel·li de Jackie Chan. Però la resta, amb tant de digital, és que a mi em donava igual Shang-Chi. Pues, aquí no ho han fet, aquí han respectat una pel·li de personatges amb efectes especials de tant en quant i que no molesten. Vull dir, potser el moment que més bitxos hi ha digitals és el dels Smart Mallows al
sí.
Walmart.
Sí, sí.
És la vegada que més es manté un pla digital amb efectes especials. Però la resta no. La resta, bueno, jo crec que està força bé, força bé.
Aquesta, clar, és que has anat a fer referents a la meva escena preferida, que és la del supermercat.
Sí, és la més divertida, eh?
Sí, jo és la més divertida també, sí. I punt i a part de... Ostres, ai, que estem sense spoilers, perdó. Doncs pues no diré res. Bueno. D'una altra escena que s'insinua però no es veu res, com es feia...
Però
també.
Sortia el tràiler, eh?
No, sortia el tràiler.
Sí, no, no, que... no, no, hi ha una altra escena en què per que tot el complot... d'ultratomba, diguéssim, no? D'aquestes forces del mal es faci realitat, dos personatges han de copular i surt insinuat i aquella part en què surt en Paul Rudd amb una flor darrere l'orella i tipus hawaià i tipus aquella...
Estem a la part sense spoilers.
Sí, estem a la part sense spoilers. Però bé, que aquella mitja escena... Aquella m'agrada, perquè és molt vuitantera, aquella escena.
Sí, sí, sí.
I bé, no sé què es pot dir o què... A mi m'ha agradat, això que tot sigui molt artesanal. De fet, els actors més joves, les actrius més joves, ho deien, que era flipant arribar cada dia al set i trobar-se construccions a 30 i 40 metres d'alt. I veure tot que era real. Clar, això... S'ho han passat molt bé, suposo que també quan treballes amb CGI, si no ets un gran professional, costa molt que les interpretacions siguin verosímils, no? O sigui, que t'arribin. I aquí, com que tot és palpable, entenc jo que, que ha ajudat a la interpretació.
Això és com... Exactament jo crec que ha passat... Quan fa 20 anys es roda El Senyor dels Anillos, que en David li encanta aquesta saga...
Ah, sí?
En David li encanten totes les sagues fetes, des dels 90 cap aquí...
Totes.
Totes.
No, però El Senyor dels Anillos, vull dir, tu veus totes les construccions, almenys de la Comunitat de l'Anillo, i la segona part també, són reals. Vull dir, l'Abismo de Helm, ja decorats de l'Abismo de Helm. A Minas Moria, quan l'orco aquell gegant el troll li clava la daga en Frodo, allò està construït. Vull dir, què va passar amb el Hobbit 15 anys després? Que era tot digital, no hi havia res físic. És a dir, em sembla que només hi havia un balcó de Rivendell i poc més. Tota la resta, els actors estan interactuant en fons blau. Aquí ho han fet bé, perquè és el que tu dius, hi ha digital, hi ha, doncs, la muntanya és digital, tot el que vulguis, però hi ha construccions, ja es veuen, que són construccions, que els personatges interactuen amb les construccions. És una mica també el que va passar amb els Star Wars de George Lucas, que pugui agradar més o menys la història, però hi ha moments que dius, bueno, és que estan interactuant amb fons obert i es nota, perquè si hi ha el Hayden Christensen és dolent, imagina't el Hayden Christensen interactuant amb un fons obert a un bitxo de color verd. Vull dir, aquí es nota que els actors estan interactuant de veritat amb alguna cosa. Estic segur que l'animatrònic del gos al Walmart estava allà, bueno, estic segur no, estava allà amb Paul Rudd el veia. Vull dir, la cara d'en Paul Rudd veient un bitxo real, tot i que estigui interpretant, és una cara real, no està mirant una cosa verda i, mira, Paul, tu mira ahí que esto ya dentro de 3 meses en Industrias La Llan Màgic van a hacer un bicho. No, no, hi ha un bicho allà, ¿vale? Vull dir que...
I aquí el Jason Reitman també, que bueno, el fill d'Ivan Reitman, el director de les pel·lícules originals que ha dirigit aquesta, vèiem ahir imatges de rodatge i sobretot amb els nanos, una connexió, o sigui, una relació molt bona d'equip, de bon rotllo, o sigui, ho treballava molt bé amb ells i, no sé, es veia un molt bon ambient de plató, a més a més.
Clar, ell és un nen que surt a Caçar Fantasmes 2.
Sí, sí.
Vull dir, ell va mamar els rodatges de la 1 i de la 2, els va mamar, i a part és un tio que va debutar molt jove, ha fet obres mestres com Juno, com... jo que sé, a mi la de Tuli em torna boig aquella pel·li.
Sí, Tuli és molt bona, Tuli. Sí. I Up in the Air també està bastant bé.
Up in the Air és una pel·lícula que està bé, però té una cosa com una hipnosi, perquè molta gent encara la mira.
I la de Young Adult, no?, que també va fer amb la Charlize Theron. Comèdia.
Sí, sí.
Sí, no, el tio té... Jo crec que se li veu bona persona, és a dir... és una cosa, no, és una cosa. Jo ara mateix començaré no anar al cine a veure pel·lis de directors fills de puta, ¿vale?
Vale.
Aniré només a veure pel·lis de
jo vull anar al cine amb tu, Paco.
Paco, no sé jo,
però t'hauràs de posar, jo i en Paco estarem agafats una a la banda.
Ah, bueno, jo amb una butaca de per mig, que no vull, no, vale. No us vull molestar.
Vull dir, perquè jo els directors déspotes aquests que hi ha una moda ara de que si no crides i fas sentir com una merda a la persona no ets director, jo estic en contra d'aquesta gent, vull dir, i el màxim referent d'això és un senyor mexicà i no és Guillermo del Toro, és un altre. I que és el... Hòstia, és que no em sé el nom.
Guillermo del Toro és el bo, diguem-ho.
No. Guillermo del Toro és el bo. No, el Cuarón és el menos malo. El otro, el...
Sí.
Iñárritu.
Mhm.
Clar, directors com Iñárritu que fan plorar la gent, que despedeixen a la gent perquè... No, és que m'ha mirat mal. Llavors, Jason Reitman, tot el que tu dius, Ignasi, jo he vist fotos al rodatge, que, com tracta la gent, com està amb la gent, com està amb els nens... Hòstia, a mi m'agradaria portar aquest Nadal a casa el Jason Reitman per... No sé si era jueu o no, i farà Hanukkah o farà el Nadal, però, hòstia, el portaria a casa, jo.
I el seu pare, que també, o sigui, visites, jo diria que gairebé a diari el plató, o sigui, que ell treballava, però el pare estava allà parlant amb un, amb l'altre, i pràcticament cada dia. De fet, jo recordo la visita d'Ivan Reitman a Sitges, que no sé si va ser en el 30 aniversari de la pel·lícula o en el 35, ara no recordo exactament, però sí, va venir a Sitges, va presentar la pel·lícula original i llavors ja estàvem parlant, però ara s'estava parlant de fer el de les dones. Aquesta encara no estava en converses, per dir-ho d'alguna manera. Va venir després.
Penso que aquest dia... Paco, no havíem d'anar i va caure el temporal... No,
no va ser, el Joe Dante. Teníem entrades per Sitges Joe Dante i va haver una tempesta, va trencar la catenària del tren que unia Barcelona amb Girona. Bueno, me'n recordo. No, però no, no era el Rayman, no.
Però jo recordo aquella sessió, o sigui, la gent cantant al cine, clar, és que la gent cantava les cançons de la pel·lícula. Brutal. O sigui, i aplaudint, i, bueno, una festa, una festa.
Bueno, sabeu que l'Ivan Rayman és canadenc, però ell va néixer a Txèquia, l'antiga Txecoslovàquia, i el seu poble d'origen, durant un munt d'anys, el convidaven i posaven Casa Fantasma, fins que el tio ja es va fartar i ja no anava més, però el tio, no, és a... Tu poses persones importants de Txèquia i a part d'en Pavel Nedved, és Ivan Reitman. És com Schwarzenegger a Àustria, no? Vull dir, és com Hitler i Schwarzenegger, pues, Pavel Nedved i Ivan Reitman.
Aquesta... En Àustria has hecho amigos con este comentario.
Sí, anava a dir, això...
Que dolent. Bé, el guió banda de Jason Reitman, que l'ha escrit també, l'ha escrit Jill Keenan, que aquest senyor havia dirigit pel·lícules com aquella d'animació que era Monster House, i també ha dirigit i guionitzat una pel·lícula que s'ha estrenat aquest any, o aquest Nadal a Netflix, que és A Boy Called Christmas, no he vist encara, però que està a la plataforma. Si voleu, podem parlar una mica de com hem arribat aquí, la producció, preproducció de la pel·lícula, perquè és una mica llarg, perquè, és clar, la idea de fer una tercera entrega dels Caçafantasmes arriba a principis dels 90, quan s'ha estrenat la segona part. No ha funcionat tan bé com la primera, però perquè la primera, a l'època, va recaptar 296 milions de dòlars a nivell mundial, i la segona 215, es va quedar una mica per sota. De fet, les xifres als Estats Units van ser, això sí, bastant més baixes, perquè si als Estats Units van ser 243 la primera, la segona van ser 212, o sigui, bastant menys de la meitat. I bé, aquí el Dan Aykroyd tenia una pel·lícula que era Ghostbusters 3 Hellbent, que el concepte era portar els caçafantasmes a un univers alternatiu de Manhattan que es deia Manhattan, on hi havien persones i llocs que eren versions de l'infern del que havia hagut a la Terra, i els caçafantasmes es trobaven i s'enfrontaven amb el diable. Bé, aquí va començar una mica el Bill Murray a discrepar de tot i començar a allunyar-se de la idea de caçafantasmes. De fet, la pel·lícula presentava un grup més jove, que de fet a partir d'aquí totes les idees han estat això, presentar un grup més jove de caçafantasmes. I aquí en principi tenim els tres protagonistes, Ray, Egon i Winston, que intentaven mantenir el negoci en marxa, mentre que Peter estava potser una mica més allunyat d'ells perquè tenia la seva relació amb Dana, s'havia tornat més seriosa. I part d'aquesta idea es va reciclar en el Ghostbusters de videogame de l'any 2009. Que va ser també una de les coses importants, o de la més important potser que hi ha hagut entre tots aquests anys que no va haver-hi Caçafantasmes. No sé si el videojoc o així el coneixeu i heu jugat o...
Sí. Jo he jugat i el tinc, sí.
I què tal?
Bé, bueno, a part que jo soc molt dolent jugant a videojocs i vaig engegar la PC... Bueno, jo me'l vaig comprar remasteritzat fa 5-6 anys, vull dir, imagina't. Em van matar molt aviat, em deien eres un cadete inútil, em vaig emprenyar, vaig apagar la consola i vaig tardar 2 o 3 mesos a tornar a jugar. Però bé, a la pel·li, al videojoc, hi ha una cosa que ha afectat en aquesta pel·li que hem vist ara d'Afterlife, i és l'Ivo Shandor, que no vull dir spoilers ara.
Sí.
Però...
Val, doncs ho guardem per després.
Pues, ja callo.
Però de quin videojoc parleu? Dels primers?
No, de l'any 2009, que va sortir... Ah. Sí, que continuava la història dels protagonistes. Sí.
Això no. Jo havia jugat amb els videojocs de l'època, dels primers ordinadors, que clar, com que eren simultanis a la pel·li, van treure els videojocs, i sobretot recordo de la segona part. Penso que la companyia era Activision,
sí.
una de les mítiques, per cert. Mm. Però no, d'aquest 2009, d'aquest primer, no. Mm. No. Ja investigaré, perquè el tema de videojocs, un dia, no sé si estaria bé parlar-ne, obro res, un mini parèntesi, perquè hi ha una meravella que és un videojoc de Terence Hill i Bud Spencer, no sé si l'heu vist, que, bueno, és espectacular. Jo crec que mereix un monogràfic. De fet, un monogràfic, Bud Spencer, Terence Hill i la secció videojoc. Ja està, tenc un parèntesi.
Val, que...
Ostres, jo era molt fan d'aquest parell.
Sí, sí, queda apuntat. Va, vinga, tornem a Caçafantasmes. Ens trobem al 2004, que aquí l'estudi Columbia intenta, això, doncs, és moment de fer una seqüela. Però el 2009 sembla ser que la cosa s'estanca, no avança, i el 2010 sembla ser que es torna a reactivar perquè Ivan Reitman diu que ell la dirigirà, aquesta possible tercera pel·lícula. I a partir d'aquí comencen a moure's coses. A l'agost del 2011, de fet, Dan Aykroyd explica més o menys que intentaran començar a rodar a finals d'aquell mateix any. I la història, doncs, es torna a repetir altra vegada, és una nova generació assumint el rol de caçafantasmes, amb aparicions dels personatges clàssics, excepte Bill Murray, que una vegada més es torna a distanciar del projecte, diu que no vol repetir el paper de Peter Beckman. I el de Nycro diu, bueno, no us preocupeu, encara que ell no vulgui sortir, la pel·lícula es farà i l'acabarem substituint. I és d'aquí que llavors em sembla que al cap de pocs mesos, al febrer del 2012, es posa en suspens el projecte i comencen a pensar-se idees com, per exemple, doncs, sense Bill Murray podem buscar algun actor que el substitueixi, o també arriben a considerar que Bill Murray aparegui com a fantasma CGI. I aquí queda la idea, eh? Ho dic perquè després potser la reprenem. Total, que això no va enlloc. I la cosa es complica a partir del... el 24 de febrer de 2014, que és quan mor Harold Ramis, i s'aparca aquesta idea, i és quan Sony impulsa un reinici, que és un remake que dirigirà Paul Feig, que s'estrena el 2016, protagonitzat per dones, que va generar controvèrsia entre els fans, o divisió, podríem dir, perquè bé, és una pel·lícula que genera coses. I que comercialment no va funcionar bé, tot i que les xifres de recaptació són de 229 milions de dòlars de taquilla mundial, però la pel·lícula va costar 144. O sigui, va ser caríssima. Tingueu en compte que aquesta Afterlife ha costat 75, o sigui, la meitat del que va costar la pel·lícula del 2016. Que dius que és una manera de mostrar que no per més calés pots fer una pel·lícula millor.
O potser és que algú en aquella pel·lícula de 2016 es va embutxacar més diners dels que...
No, el que passa que hi havia molts més efectes especials. Era...
Bueno, molts intermediaris, bueno, no? Moltes empreses...
I, perdoneu, però... I els diners que es van gastar en la campanya mega publicitària d'aquella pel·li? Perquè jo, allò, fins i tot en la sopa, però jo d'aquesta gairebé no n'he sentit parlar, de la nova.
Sí, és que ara també amb el tema de la pandèmia s'han reduït molt els costos de màrqueting.
Sí, ja no s'hi dediquen tant, de diners, jo crec.
Però jo trobo, sí, però ho trobo, per exemple, una pel·li que s'ha estrenat una setmana abans, que és Resident Evil, a cada dia veia impactes publicitaris, i de fantasmes no n'he vist ni un, cosa que també m'ha sobtat, I ho fico sobre la taula perquè comparant amb la pel·li... aquesta inexistent que digueu vosaltres que existeix, no?
Jo la tinc en Blu-ray i tot, David?
Aquella pel·li, Déu-n'hi-do, la campanya que hi va haver,
sí,
Déu-n'hi-do.
Perquè sabien que era un producte, anava a dir una pel·lícula que segurament crearia reticències, com va ser.
Sí, ja buscaven, tens raó, buscaven també una mica la polèmica en aquest sentit que ja és publicitat, no?, en el seu sentit.
Però també, no sé com ho veieu, Paco, David, però els diners que s'han hagut d'invertir moltes vegades en certes pel·lícules en màrqueting, que una bestiesa que dius, potser no calia tant. I en aquesta Caçafantasmes, tothom sap que s'estrenava Caçafantasmes Afterlife. Vull dir, que potser en certes coses no calen invertir tant en màrqueting. O es fa diferent el màrqueting ara, també. Es fa més de tu a tu, o potser d'altres maneres, amb xarxes, que també és més econòmic, no ho sé.
A veure, jo vull tornar enrere una mica, com la cançó de Sopa de Cabra. He de defensar la pel·li de les noies, però he de dir que la culpa no és de les noies ni de la situació o no. La culpa és del Paul Feig. ¿vale? És un tipus que ha fet una sèrie meravellosa i a mi en Paul Feig, com a director i guionista de pel·lis, no de sèries, em causa... O sigui, em provoca malestar, perquè fa uns acudits que els entén ell, només ell i la seva dona. He de dir així perquè tinc molts de col·legues que són guionistes de cinema que el defensen a mort. Fa un càsting, vull dir, jo, les noies, em semblen brutals, el càsting de les noies, jo crec que amb un altre director i un altre guió hauria estat una pel·li sensacional. Però, clar, el problema és Paul Feig. Paul Feig, que fa els seus xistes, es riu ell... Jo és que me l'imagino escrivint els xistes, rient sol i mirant algú, però no té ningú a l'habitació on està escrivint el guió. Però és igual, riu sol. És que és lamentable des del principi de com... I torno a dir, soc com l'Ignasi, tinc la pel·li a casa perquè per mi Caçafantasmes significa algú més i jo, a part, estic enamorat de tres o... Bueno, o sigui, de les quatre protes de Caçafantasmes, perquè amb l'SNL jo he rigut com mai amb aquestes actrius. Però, clar, que és que hauríem de parlar, hem de fer un monogràfic de Caçafantasmes 2016 perquè...
Però és que, estàs tocant la clau. És que si les noies estan molt bé, si aquí ningú diu una cosa o l'altra, la història és... És que no fa ni punyetera gràcia.
I això ja va
crear aquesta antipatia.
L'actor que pitjor en funciona de la pel·lícula és Chris Hemsworth. O sigui, no.
És que no ha vist... No, Chris Hemsworth, bueno, és que és per matar-lo. Però no ell, sinó el guionista que ha fet la pel·li, que
sí.
És el director. Un altre personatge, el que fa de dolent, a Caçafantasmes, els fantasmes surten per l'edifici, per lo que sigui. No, aquí és un tio que agafa microones, els posa a llocs secrets de Nova York i bueno, és que és una xapussa. I una altra cosa, tu, Caçafantasmes, el que vols és la motxilla de protons. Tu no vols un xisme que dona cop de punys megaplasma. Tu no vols una pistola que capturi fantasmes. Tu vols la motxilla de protons amb el mànec d'escombra aquell raro que té i punto. Tu, com a fan de Caçafantasmes, és el que vols. No vols els xismes que es van inventar. Vull dir, va voler donar una rentada d'imatge que...
Per les noves generacions. Aquella segur que era per noves generacions. Volia canviar totalment. Totalment, pues... eh?
Ja, però el problema és que el director guionista té 60 i escaig d'anys, no? El Paul Feig deu tenir ja 62, 63. És un tipus que va dirigir, com en Sam Raimi, va dirigir a Plató amb corbata. O sigui, és a dir... De què vas, Paul Feig? És que hem de fer un monogràfic.
Bueno, Sam Raimi se li permet, eh? A Sam Raimi se li permet.
Sí. Quants monogràfics estem apuntant,
sí, sí,
eh? Jo
no.
Vaig
sí.
prenent nota.
No donarem a l'abast.
T'haig de dir que també hi ha gent en la meva època, ja fa molt de temps, que es presentava a la universitat amb 18 anys amb vestit i corbata, eh? Homes. Molt estranya.
Però Sam Raimi, ell sempre ho ha dit, eh? Imagina't, ell ja des de Possessió Infernal que ho feia, va ser com a respecte o com a manera de com dirigien els directors del cinema clàssic dels anys 20-30, que era així.
A mi sempre m'ha fet molta gràcia, eh? En Sam Raimi, amb aquest d'això. Jo desconeixia que aquest personatge d'aquesta pel·lícula inexistent també anava als rodatges amb corbata.
Jo també.
I va.
Estàs passant per la negació de la realitat, molt bé. És una fase.
Va, tornem a la pel·lícula. Ens situem ja a gener de 2019, que finalment es decideix que Jason Reitman, fill del director original Ivan Reitman, dirigirà la següent pel·lícula de Caçafantasmes amb la intenció de fer... Com creu en David que la pel·lícula de 2016 no va existir o ens l'agafem com si va ser una pel·lícula d'una realitat alternativa que no és la nostra, aquells esdeveniments van passar en un altre món, però no, doncs això del multivers que està de moda ara, doncs això va ser en un altre univers i en el nostre univers hem de continuar amb la història dels Caçafantasmes. I la intenció de Reitman, que ho va explicar en unes declaracions, va ser que tornaria la pel·lícula als fans, com... Jo crec que realment així ho ha fet. I va considerar que a diferència de les tres pel·lícules anteriors de Caçafantasmes, que totes elles es dedicaven a això, al negoci dels caçafantasmes, volia fer una pel·lícula sobre la família. La família com a és central. D'aquí també aquesta diferència que comentàvem al principi. I així amb el Keenan van fer aquesta història basada en la família Spengler i explicar una mica per què aquesta família estava desconnectada. I el Dan Aykroyd, al llegir el guió, va explicar que li semblava preciós, sincer, que agafava l'ADN real de les dues primeres pel·lícules i era una continuació gairebé directa en aquesta tercera per agafar un públic de la següent generació. I també això, recuperar el llegat de les antigues estrelles en aquesta nova generació d'estrelles, actors i personatges que presentava la pel·lícula. Bill Murray, aquí sí que va dir que tornaria a repetir el paper de Peter Beckman, i res, que Murray ha afirmat que el guió és bo, que té molta més emoció, que té molta família i que els diàlegs estan molt, molt bé. I el Raymond també va pensar en el canvi d'escenari, que és una de les coses importants de la pel·lícula, que és treure Nova York de l'equació i situar-nos a Oklahoma, crec, a l'oest americà, per donar a la pel·lícula una identitat diferent, per canviar i jugar amb paletes de colors diferents. I el guió, bàsicament, l'ha estructurat en això, en un misteri que es va revelant lentament amb quina és la connexió dels personatges amb Egon Spengler, que després doncs, portaria a explorar altres elements passats dels caçafantasmes, que ja veiem doncs, que més o menys l'estructura de la pel·lícula és pràcticament aquesta. I això seria bàsicament la producció, si voleu comentar alguna coseta més, i si no, ja saltaríem al càsting de la pel·lícula.
En Bill Murray va dir que el guió i la història era molt bona, no?
Sí.
A la pel·li aquesta inexistent, només per apuntar-ho, també va dir que era molt millor la història i el guió d'aquesta pel·lícula inexistent que la que ell va protagonitzar el 84, crec que va ser, no? O sigui que, bueno, que... només apuntar que el que pugui dir Bill Murray, la veritat, és que no té massa credibilitat. Un personatge que a mi m'ha fascinat els 80-90 i que no sé què li ha passat els últims anys. També apunto un altre monogràfic. Gràcies.
Val. No donarem avui. Paco, que anaves a dir alguna cosa, també.
No. Res, que... No, bueno, anava a dir que sí, que passéssim al càsting. És que volia tornar a la pel·li del 2016. És que els cameos de merda que van fer Bill Murray, Dan Aykroyd i l'Ernie Hudson, quan surt el Bill Murray disfressat...
Aplaudeixo, eh?
De travesti, i dius, però què estàs fent, nano? Però què... O sigui, no has vingut fer la pel·li quan estava viu.
Totalment.
En Harold Ramis i participes d'aquesta merda, el millor cameo que tenen a Caçafantasmes 2016 és l'estàtua d'en Harold Ramis, que posa professor tal, o maestro, és que no sé què posava. Però en Dan Aykroyd fent de taxista i parlant de... Sí, jo crec que és un... O sigui, lo catalogo de 5, i dius, però què m'estàs dient? O l'Ernie Hudson, que al final té el cameo més... Podria ser més normal, no? Que fa de tiet de la prota de color i que li porta el cotxe de morts, que serà el nou Hector. Vull dir que és el cameo més xulo. Mm. Perquè en Bill Murray està per marar-lo en aquesta pel·li. I ell va ser... Bill Murray és el culpable de que no hi haguessin més que fantasmes. Però bueno, mira, és en Bill Murray, ja el coneixem, l'estimem com és i que aguanti 6 anys més, perquè sembla que li queda poc, eh?
Bueno, que aguanti temps, home, que sempre està bé recuperar actors veterans. Vinga, anem a comentar el càsting. Marta, no sé si aquí tu també tens algunes dades, però bé, enumero i si vols també ens expliques el que hagis trobat del càsting. Tenim a Carrie Coon, que fa el paper de Callie Spengler, que és la mare dels dos germans, que són Finn Buffard per una banda, que és Trevor, i McKenna Grace, que fa el paper de Phoebe Spengler. I llavors tenim el Paul Rudd, que és aquest professor que a mi m'ha divertit moltíssim el seu personatge, Gary Groverson, no? De nom complicat però també divertit, aquest actor Logan Kim que fa de podcast i Celestia O'Connor que fa de Lucky Domingo, que és la companya de feina i interès amorós del personatge de Trevor. Aquests serien els protagonistes principals de la pel·lícula. No sé si ens has buscat alguns treballs que haguessin fet abans, on els hem pogut recuperar, etc.
Home, la Carrie Coon ja l'hem vista. Sortia l'última de Fargo, era detectiu de policia, sortia Gone Girl, La Margot, vull dir que fa papers complexos, potser no tant, però sí de certa, no?, complexitat emocional. A mi m'ha agradat com és, m'ha agradat la, el paper que el guió que té, els diàlegs, perquè és una pel·li de, que els diàlegs són importants, i m'ha agradat que aquesta mena de tensió sexual molt minvada, que hi ha amb el professor, és que també és molt típica, de moltes pel·lícules, però bé, a qui no li agradaria tenir en Paul Rudd de profe d'estiu?
Però funciona, trobo que hi ha molta química entre ells dos.
Sí, sí. Ell té, com deia en Paco, aquesta vis còmica que la té molt continguda, jo crec, en aquesta pel·lícula. Sempre surt com en Paul Rudd, sempre el trobo com contingut, i amb aquesta cosa que dius, ostres, fora de pantalla, això es deu deixar anar, no? Perquè tot és com molt, molt, molt... Això, sí, sí, com molt, molt íntim, molt, molt retingut allà, i amb ella, doncs, l'anem... És un personatge que la vas coneixent a poc, no te la presenten així de cop. És veritat que el context en aquesta pel·lícula el vas fent a poc, per això tens la sensació que portem 40 minuts i carai, què està passant aquí, no, on són els fantasmes, no apareixen, que m'estàs explicant tota la història d'ella, que hi ha un marit absent, no se sap on és, fins i tot ella porta el cognom del seu pare, no ha adoptat el cognom del marit, vull dir que ja és com que no hi és, no? I viu amb dos crios, sense calés, desahuciada, vull dir, tot pinta molt malament, i m'ha agradat això que Caçafantasmes passi un món rural, perquè fins ara havíem vist tot passava a ciutat, no? I molt, molt urbanita. I aquí passa un món rural, amb un poble... Summerland, es diu?
Sí.
D'Oklahoma, amb uns paisatges, això sí, espectaculars, desèrtics, secs, àrids...
Però estàvem parlant del càsting, Marta.
Del càsting, sí, és que el paisatge m'ha agradat molt.
El és un personatge més, eh?
Sí, és un altre personatge.
Jo crec que sí, perquè la muntanya, com a mínim, pren vida. I a mi el càsting m'ha agradat. I ella la tens vista de moltes pel·lícules, altres pel·lícules amb personatges diferents.
És una d'aquelles actrius que tens vista, però jo no localitzava, no? És allò que dius, l'he vista, l'he vista Perdida, l'he vista de Post, però és que és allò com si no la recordo.
Sí, sí, doncs a Perdida, jo, vull dir, que la tenim prou vista.
Jo ara que Marta parla de la localització, faig un comentari breu. Vull un spin-off, perdona, vull un crossover de Caçafantasma d'Afterlife i Los Puentes de Madison.
Oi, oi, però...
I ja està.
Però què vols dir? Perquè a mi, perdoneu-me, no sé si l'heu vista en original o doblada. A doblada...
Los Puentes de Madison.
No.
Sí.
Ah, perdó. Aquesta última. Los Puentes de Madison l'has vista en original? Bueno, també, no? Vull dir, sí, mirar, sí. També. Aquesta última l'he vista doblada. I a mi aquesta etiqueta, aquesta manera de referir-se a Spengler com el cutre granjero, m'ha semblat molt cutre.
Clar, jo no sé en anglès com és en original. Ara, al no haver-la vist, no ho sé.
Vale, que és el boig de la ciutat, no? És el boig de la ciutat, com diu la cançó, també, no? Vull dir, però sí. No sé.
No, jo l'he vist doblada, espero poder veure en original la setmana que ve o d'aquí uns dies. Perquè no m'ha agradat el doblatge de la darrera part.
Gràcies, a mi tampoc.
Sí, què ha fallat aquí?
Què passa aquí?
Estic d'acord, què ha fallat aquí?
Em va treure un mogollón.
A mi també.
Però hi ha alguna cosa que falla i no sé dir-te què, però estic molt d'acord amb el que dius.
Què passa amb aquests dobladors que volen que vagis al diccionari de la RAE cada vegada que obren la boca? És que la joventut posi que ha de saber què és un cascajo? És que no...
I a part, és el to de veu, tu estàs acostumat als altres, vale, que clar, hi ha molts actors que de doblatge que han mort i no, perquè una veu, un tio de 80 anys pot estar doblant a un personatge de 50, vull dir que... Però no crec encertat el càsting de veus de la darrera part de la pel·li, abans de parlar amb spoilers. És a dir, en Paul Rudd és la veu d'en Paul Rudd, que és la mateixa en Ben Affleck i de Batman de Nolan, que és l'actor aquest... Bueno, jo l'he conegut, aquest actor, i ara no sé com es diu, però bueno... i em sembla que està molt contingut. Inclús crec que el doblatge està molt bé, però en Paul Rudd jo crec que no, que està un punt o dos per sota, i ja quan arriba a la part final és... Hòstia, per això vull veure la versió original, per a veure si em reconcilio amb aquesta part final, que tot i així em va agradar moltíssim.
I de Màquina Grace, que abans comentàvem, l'hem vist. Aquesta és una actriu que està curtida en el terror, perquè era una de les nenes de La Maldición de Hill House, era la nena dels Warren, que sortia a la tercera part d'Annabelle, i també l'hem vist de fer algun capítol suelto de la sèrie de Young Sheldon. Però bé, és una actriu que...
És la superdotada.
Sí, és la superdotada que té la competència amb el Sheldon.
És bona. Bé, és el que diu ella, no?, en algunes entrevistes, que té 15 anys i porta 10 treballant d'actriu.
No, se li nota una... que va molt suelta, sí. Una veterania...
No, i que s'ho passa bé, jo crec que... Mm. Perquè també deia el càsting jove, no?, d'aquesta pel·lícula, van fer un WhatsApp, un grup de WhatsApp plegats per dir-se coses, i els hi han preguntat qui era de vosaltres, qui era el que amenitzava més aquest WhatsApp o posava més coses. Diu, la Màquina. Ella és eufòria pura, és energia, ja se la veu. I també ha fet Canta, no? També ha fet un tema que han posat en els títols de crèdit. Vull dir que és tot... No deu parar, té molta energia.
Però no sé si porta perruca, no? Perquè ella és rossa i aquí és morena, porta aquest pentinat que recorda molt el d'Egon, i fins i tot el Finn Buffard també, no? El cabell negre així, més llarguet, els hi han volgut buscar una semblança amb el personatge d'Egon.
Digna neta del seu avi.
Uh-huh. A mi en general el càsting també l'he trobat bastant encertat, eh? Jo, més enllà del que deia d'aquest esgotament personal de personatges massa o molt juvenils, jo crec que tots compleixen molt bé la funció. Estava molt ben trobat en aquest aspecte, molt bé. Molt bé. I això del doblatge que dèieu també és veritat que hi ha algun moment que grinyola, però bé, tampoc és que sigui una cosa... No sé, del que te pugui acabar... traient de la peli. Sí que són detalls que molesten, però a mi també és molt personal, eh? Hi ha coses que potser ja t'atreuen abans o ja no t'acaben de barrufar, però bueno, sí que el tema del doblatge últimament no sembla que no acaba d'ajustar-se a les, no? aquesta mena d'expectatives que tenim. El que diu en Paco és veritat, que clar, les veus marquen molt de pel·lis passades. Jo recordo també alguna vegada de veure algun episodi de Bola de Drac en castellà, xoca molt això. No sé si us ha passat algun cop.
O
L'Escurçó Negre, per exemple, que jo sóc superfan. Aquell
doblatge
de l'Escurçó
Negre. Aquí també hauríem de fer un monogràfic, eh? Jo m'apunto que sóc molt fan de l'Escurçó Negre.
I tant. Sí, a més, fa temps que diuen que volen fer una nova temporada.
I no.
Però bueno, també s'especula, però els homes es van fent, el càsting es va fent gran. Però sí, també seria per fer un monogràfic.
I dintre del repartiment hi ha tres actors que potser no heu acabat de reconèixer, que són Josh Gad per una banda, J.K. Simmons per l'altra i Olivia Wilde, que també surt a la pel·lícula.
Els tinc tots tres apuntats, eh? Ja els he buscat.
A veure, Marta, explica'ns una mica això sense entrar massa en spoiler.
En Josh Gad fa la veu, no surt ell, corpòriament, però posa veu al fantasma aquest, Munchen. Muncher, que és el menja ferros, no?
Sí, una mica així. Vindria a ser l'equivalent al Babetes, no? Però...
Sí, perquè el Babetes entrapava bastant força, era bastant golafre, i aquest també es menja bastant de ferro. I llavors hi ha en J.K. Simmons, que, no sé, Ignasi, si puc, a veure, és...
Bueno, no direm...
Vinga, parlem ja amb spoilers, vinga.
Ja hem dit que surt l'Annie Potts, eh?
Doncs va, mira, ara...
L'Annie Potts
també ara que diguéssim, acabarem el càsting, i com que ho hem de fer amb spoilers, fem un petit tall, posem una mica de música i seguim amb spoilers.
Penny... Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Reprenem aquesta part amb spoilers, amb la resta del càsting. Ja, tenim a J.K. Simmons, que fa d'aquest personatge de Ivo Shandor, que recordem que Ivo Shandor, ja ens ho explica la pel·lícula, però havia estat l'arquitecte de l'edifici on vivia Dan, el personatge de Sigourney Weaver, on hi havia tot el clímax final de la primera pel·lícula, i aquí veiem... Bueno, de fet, aquesta pel·lícula ens explica qui era Ivo Shandor, què va ser, què va fer, i una mica també ens explica que el material en què es va...
El silici.
Sí, en què es va construir aquell edifici ve de la mina d'aquest poble.
Està posseït.
Sí, per això Egon estava allà per alguna cosa, no estava allà perquè sí.
Sí.
Sí, no, hi ha una cosa que hem dit abans, i no que el poble es diu Summerland, però no és de Tierra de Verano. Summer és Sumèria.
Sí.
Vull dir que està tot relacionat. És un poble que té 100 anys. Hi ha un moment que diuen este poble tiene menos de 100 anys, que va ser amb la construcció de l'edifici, la construcció de la mina, etc. Mm-hmm. Vull dir que és un poble creat per fer l'invocació als dimonis sumeris i per això es diu Summer. Vull dir que és un detall que es veu obvi, però hi ha molta gent que es pensa que és el poble del verano. No, es diu Summerland per alguna cosa.
Està clar. Gràcies. Que molt alegre no és, perquè fins i tot la joventut, no?, parla del poble com que és tot molt mediocre. Sí. És un poble de mort, no?
Com Figueres, perdó.
Ja m'ha faltat. Ja m'ha faltat.
Bé, Olivia Wilde, que està sense acreditar, per cert, fa un paper, bueno, que surt com a Gozer, però Gozer està fet també amb altres actors, és a dir, té una mica de...
Aquí sí que he trobat una mica d'informació, que Olivia Wilde, que no... Era com una mena de misteri, no? Com un secret s'ha portat, que no estava acreditada, ara ja sí que està plenament certificada, però l'incorpòriament, és a dir, qui dona forma i profunditat de la veu, és una coreògrafa i ballarina canadenca que és l'Emma Porner, que és qui li ha donat aquesta gestualitat i aquesta manera de moure's.
Bé, és quan surt el personatge en CGI, per entendre.
Exacte, sí. La forma incorpòria. Sí, sí.
Correcte.
Sí.
Llavors la veu li posa un altre actor, que és Shore Ashdashlu, i la... part corpòria d'Augouser és Olivia Wilde, que és quan està en estat sòlid.
Uh-huh. Sí. Sí, perquè Olivia Wilde no es pot vaporitzar.
No.
A mi aquí, ara posaré la meva falca com a dona. Quan primer diuen Gozer no té gènere, perquè és així tradicionalment, no té gènere, m'ha semblat fantàstic, perquè és una mena de... guardià, no? És un ésser diví, sumeri, d'acord, amb males intencions, una mena de dimoni, amb un pla horripilant per la humanitat, però després li tracten com a dona. I dius, no havíem quedat, que no era... Ara, vull dir,
però és Olivia Wilde, és una dona.
Però sí. No és. O sigui, si tu estàs fent Gozer, que no té gènere, que em sembla fantàstic, perquè els dimonis o éssers místics o d'ultratomba han de tenir gènere? És que això és com... vull dir, ja que fem alguna cosa, fem-ho més enllà de les nostres barreres mentals. I fins i tot la Celeste, l'actriu, que fa de... no me'n recordo ara com es diu.
Sí, Lucky.
Lucky. Ho diu, mira, una progre de hace 6.000... de 6.000 antes de Cristo, no? Un progre de 6.000, penso, bueno...
Però a mi m'agradaria veure en versió original com ho han traduït.
Clar,
això.
Aquesta perquè... és una altra d'aquestes coses, Paco, que deia, que jo no sé si en anglès han dit progre.
Clar, no sé, jo suposo que la veuré la setmana que ve i ja us ho diré, però dubto que hagin dit progre. Mm.
Jo també però, ho dubto bastant. No sé qui ha fet el doblatge, eh? Però bé, està bé. A mi m'agrada molt aquest, a banda d'això, l'estètica aquesta... que ja l'havíem vist amb estètica videoclip, no? És una mica estètica...
Sí, videoclip, sí. Videoclip. David Bowie, fins David... i tot.
Sí,
eh?
Perquè...
No, de fet, érem David Bowie, el primer candidat a fer de Ghost era el 84.
Imagina't, clar, és que... han respectat l'estètica, eh?
Sí, sí, s'assembla sí, sí. bastant, eh? En els videoclips que havíem vist dels 90, pot ser, finals dels 80, principis dels 90, era aquesta estètica així que ja existia, vull dir, ja...
El glam, no? Aquest sí. rotllo així.
No us hagués agradat veure ara potser la Tilda Swinton?
Glambusters.
Com a Gouser? La Tilda Swinton jo crec que ho clava, això, aquesta estètica...
Sí, també.
Androgènica.
Però crec
sense...
que l'Olivia Wilde també està
sí,
convincent.
Sí, sí, però és que tu tampoc veus Olivia Wilde.
No.
La Tilda es va autodescartar en el moment que va fer una pel·li amb el Modóvar. Ja la van eliminar. Va
ah, dir. Sí?
No, quedes eliminada.
Bé, per cert, que no ho havíem dit abans, la Celeste O'Connor, que fa el paper de Lucky, Paco, és una de les de Freaky, pel·lícula que havíem parlat amb tu també un dia.
Sí. No, i queda molt bé a pantalla. Vull dir que moltes vegades hi ha dos joves que a pantalla molesten. Vull dir, són molt bons, però quan surten és com, vale, sí, treu-me, vull un altre plano. I aquesta noia funciona molt bé a càmera. I no sé, torno a dir que tot el càsting en general està molt bé i dona molt bé a càmera. Vull dir, no et molesta cap personatge. Hi ha pel·lis que el càsting està bé, però hi ha un personatge que dius... Per què? O sigui, si no dona bé, és que no casa amb la resta. I aquí la Celeste està molt guai. O sigui que sí, que endavant.
Per cert, i ja acabant amb el càsting, doncs repeteixen els protagonistes originals, Bill Murray com a Peter Beckman, Dan Aykroyd com a Ray Stantz, Ernie Hudson fa de Winston, Annie Potts, que era la secretària, que aquí no li diuen secretària, sinó que és l'administradora, la Janine, i la Sigourney Weaver com a Dana, que apareix, això sí, en les escenes postcrèdits. I el que potser més ens ha deixat gairebé amb la llagrimeta o amb la babo, digui-li com vulguis, és l'aparició de Harold Ramis, perquè, clar, Harold Ramis va morir el 2014, per tant han hagut de tirar de preses de les dues pel·lícules originals per fer-lo aparèixer pràcticament com un Jedi en algun moment de la pel·lícula, i la part inicial, que és un doble actor, han fet servir dos actors, Bob Gunton, que és un, i l'altre és que fins i tot Ivan Reitman, el director de l'original, ha estat doble de cos, i en alguns plànols és ell, perquè es veu que d'estatura més o menys corporalment s'assemblava bastant a Harold Ramis. Vull dir que, déu-n'hi-do, no sé com heu vist tot això.
Sí, a la part final és l'Ivan Reitman. A tota la part final és l'Ivan Reitman i l'actor que fa el pròleg és el que tu has dit.
Bob Gunton.
Vull dir, perquè vaig veure fotos i vídeos de la part final i, tot i que estan els dos actors, el que agafa el fusell de protons amb la neta, el que mira tal, és l'Ivan Reitman. És com l'homenatge, no? També és l'homenatge a la part final de l'Ivan Reitman de dir... li tornem el favor a Harold Ramis per tot el que va fer per nosaltres. Vull dir, inclús la... bueno, això ho explica en el documental aquell de Netflix de les pel·lis que nos hicieron i tal, sí. que Bill Murray, una setmana abans de morir en Harold Ramis, decideix anar a visitar-lo i demanar-li perdó per haver passat del seu cul durant tants anys. I hi ha un moment que algú d'ells, no sé si és en Winston o qui, que li diu, perdona por no haberte llamado, perdona por no haberte... Vull dir, és com una carta d'amor al Harold Ramis, tota la pel·li. Bueno, de fet, quan acaba,
sí.
és una carta d'amor a Harold Ramis.
Sí.
Perquè inclús hi ha un dels versicles aquests raros que porten al principi, que és una de les frases quan estan en Winston i en Ray al cotxe, que s'avanta el Masú, no? Que diu, y la luna se volvió negra como la piel de cabra y los mares tal, no sé què, que posa dintre de la cute granja aquella, al principi, que hi ha les valles pintades,
sí.
Sí.
I hi ha un moment que diu, i les estrelles caeran del cielo. Llavors, quan en Harold Ramis desapareix en tal, puja amb els estels cap a, o sigui, va cap a les estrelles. Mm. I és com la contraxapadura, no, de lo que
s'han dit. Se m'està posant la pell de gallina mentre descrius l'escena, eh? Mm.
Clar, no, és una cosa molt maca perquè t'ho estan dient tot el rato de l'apocalipsis i quan es frena una mica l'apocalipsis, l'Egon es converteix en una estrella, vull dir, puja cap amunt, que és tot allò que deien i les estrelles caeran. Es fa al revés i li diuen, i ja quan surt pare Harold, bueno, jo tenia al costat l'Alicia que portava plorant 10 minuts quan va veure el pare Harold, ja vaig escoltar un i dic, merda, se mor aquí no, és molt bonic, vull dir, és un homenatge molt tendre, molt maco i va ser força emocionant, vull dir, és més com va morir el pobre Harold Ramis, no? Vull dir, que la infermetat aquella, perquè pots morir d'un accident de cotxe, d'un càncer inclús, però és que ell va estar a 2-3 anys amb l'enfermetat aquella de les venes, que se li inflava tot el cos, que semblava un baló de futbol... Bueno, que en Bill Murray no el reconeixia quan van a veure'l. I va ser una mort dolorosa i lenta i agònica. Vull dir, bueno, és un homenatge molt guai.
I a més, no sé què us ha semblat, però tota en aquella escena final que... Això, que el personatge de Harold Spengler, tothom el veu. És a dir, és visible, no? Perquè és un espectre, però tota la... els qui són allà, que és com la seva família, l'està veient. Jo crec que això, clar, és forma part d'aquest homenatge, perquè normalment els espectres, els fantasmes, aquests no s'ha fet visible fins a final de tot. O sigui, l'avi ha estat allà tota la pel·lícula. L'avi li ha donat pistes a la seva neta, a la Phipps, a la seva filla que l'ha conduïda, no?, fins al seu búnquer ple de fotos d'ella que l'ha estat seguint tota la seva vida i tal, i amb aquell mural de fotografies, però al final es fa visible per tots. I això em va semblar... Bueno, ho han fet també com a part de l'homenatge, entenc jo.
Home, el tema és que a l'última escena vegis els quatre amb el raig. Mm. És clar, en aquell moment... Ostres, és que, sí, sí. Que dius, o plores o et poses la pell de gallina, clar. O aquí surt aquell nen que va veure la pel·lícula, torna en aquell moment, no? És que és tan emotiu, és bestial.
Mm. Sí, sí, el meu adolescent va preguntar que com és que no parlava. I dic, perquè
clar,
és un fantasma.
No,
exacte, li vaig dir, els fantasmes no parlen. Aquesta és la màxima.
L'haguessin cagat, si l'haguessin fet parlar i truca...
Sí.
Molt bé.
Sí, sí, l'haguessin quedat. Oiga, escolteu, i no us vau donar compte d'una cosa. Us donaré les dates de naixement de la gent.
A veure.
Bill Murray, any 50. Dan Aykroyd, any 52. Ernie Hudson, any 44 o 45. Vull dir, l'Ernie Hudson té 77 anys i està de puta mare comparat amb el cascajo d'en Bill Murray, que quan va sortir en Bill Murray ens van mirar l'Alicia i jo al cinema dient... Què li ha passat? ¿Vale? Però clar, l'Ernie Hudson...
La culpa és de Wes Anderson.
Ja. Però no. És que jo, realment, amb els actors afroamericans, tenen alguna cosa a la pell perquè li passa a l'Eddie Murphy, li passa a un fotimer d'actors...
Sí, a Morgan Freeman, Denzel Washington...
Sí, la pigmentació fosca amaga arrugues i qualsevol cosa, perquè de veritat que l'Eddie Murphy és gran, però és que, en sèrio... sembla que hagi fet un pacte amb el diable i més actors, eh? Samuel L. Jackson si porta 40 anys amb la mateixa cara, és que no sé, és espectacular.
Però veus, Sigourney Weaver està superbé, o sigui, quan surt...
Cert.
Ostres, és que...
Està cuidada.
Molt.
Segurament Bill Murray no s'ha cuidat massa l'alimentació ni el que ingereix.
I Dan Aykroyd tampoc, perquè, clar, és que està supergras, vull dir...
Sí, no, però a banda és veritat que segurament podríem trobar característiques fisiològiques i biològiques de la pell, que potser té més greix, que potser la pigmentació és... protegeix més el raig solar, vull dir... Clar.
Però clar, però tens Annie Potts, que també, o sigui, està superbé, vull dir...
Sí. Annie Potts, que la veiem al Young Sheldon,
Sí, també. Sí, sí.
Sí, i, és cert. Però ara que ho has dit, home, són uns quants anys de diferència. Mm.
Faltava Rick Moranis per acabar de completar el repartiment, que no ha aparegut a la pel·lícula.
Sí, a mi ho he trobat a faltar, perquè Rick Moranis era el contrapunt encara més còmic. El seu personatge era superentranyable, Però aquest està molt retirat,
Sí, ja fa molts anys que ja no fa res.
I es veu que se li ha anat al darrere, s'ha intentat convèncer-li i no hi ha hagut maneres, Però bueno.
Per parlar d'això, del que dèiem, que és una carta d'amor, un homenatge a tota la pel·lícula Harold Ramis, que ha posat al centre de l'equació la família Spengler, doncs ja és bàsicament això, donar quatre dades de Harold Ramis, potser per si algú no ho recorda, però aquest senyor, a banda de ser actor dels Casafantasmes, havia estat director i guionista de pel·lícules com Los Incorregibles Albóndigas del 79, El Club de los Chalados del 80, El Pelotón Chiflado del 81, Regreso a l'Escuela del 86, del mateix any Armados y Peligrosos, i també, més recentment, aquella Una teràpia peligrosa del Robert De Niro i el Billy Crystal. I de director, potser del més conegut que té, és Atrapat en el temps, el 93, amb Bill Murray, però també va fer la primera, crec, d'aquella saga de vacaciones amb Chevy Chase que va escriure el John Hughes. La primera pel·lícula la va dirigir ell, el 83, que era Socorro, lleguen les vacaciones, que es va titular aquí, i aquella també molt divertida, Mis dobles, mi mujer y yo, de... com es diu l'actor? Que es deia Multiplicity en versió original, que la protagonitzen... En...
Michael Keaton,
a Michael Keaton, sí, exacte. Val. Doncs que té comèdies boníssimes, Harold Ramis.
Sí, sí, no, i jo crec que la cúspide de tot és la d'Atrapada en el Tiempo, la del Dia de la Marmota. Jo és que crec que aquesta és com la rodona, o sigui, és la rodona perfecta de pel·li. Està molt i molt bé, el guió no em veia res. La primera part d'Una teràpia peligrosa a mi encara m'ho flipa, la segona part no. Però també en Harold Ramis té una cosa que es diu Año Cero o Año Uno, que l'he intentat veure tres vegades per respecte a Harold Ramis. I perquè a mi en Jack Black em torna boig. Però t'ho juro que és vergonya aliena aquella pel·li i és de fa 10 anys o així, Fa, pues no sé, 10-12 anys, Año Uno, no sé si us sona.
Sona, no l'he vista.
Uh-huh. És dura. És el Michael Cera i en Jack Black. I és molt dura aquesta pel·li.
Ostres,
són dos cromanyons que van evolucionant.
Ah, uf, sí.
Aquesta és pels... Michael Cera, ho flipen, els adolescents, avui dia, Michael Cera, jo no sé com...
No, John Cena,
John Cena,
no? John
Cena, sí. És veritat, no, l'estic confonent.
No, però aquest és el Michael Cera, el que va fer Scott Pilgrim.
Sí.
Ah, val.
Però no flipen tant.
Michael Cera...
Michael Cera. A mi és que ja...
David, l'acudit del segle. No sé si plou dir.
Gràcies. És que aquest actor té cara de poner cera.
És un actor complicat. Sí.
Complicat és la paraula. A mi és que en Jack Black no m'agrada gens. No m'agrada.
Bueno, a mi... Bueno, de fet, en Jack Black va sonar quan van voler fer el Casafantasmes 3, que eren els iaios donant el relleu als joves, un d'ells era en Jack Black.
Oh, quin desastre. Hauria estat.
No. Ui. Bueno, Marta, ja no vaig... Ja està fora, eliminada.
Bueno,
ja no tindràs regal de tio.
Ja has de reconèixer que a mi sí, en Jack Black és un tio que em cau simpàtic. El que passa que, clar, és com sempre, a vegades els projectes no acompanyen, però no sé, té... Que passa que és un actor histriònic. I sí, hi ha gent que té problemes amb l'histrionisme.
School of Rock està estupendo.
Està molt bé, sí, està molt bé. Sí. I a Cita Ciegas està molt bé. És una pel·li, vamos, és dels germans Farrelly, no em penso encara. I també està bastant bé, no? El que passa que és això, que és com en Jim Carrey. En Jim Carrey, quan té un director que el controla una mica, el toleres més. A mi, com que en Jim Carrey sempre m'ha agradat super desfasat, però és això, en Jack Black sí que té aquesta, no? O l'estimes o el detestes.
Bé, ja, com que ja hem fet spoilers, ràpidament, per anar a més coses de la trama, un parell de dades del rodatge, que és que s'ha fet a Calgary, Alberta, va començar el 12 de juliol del 2019 i aproximadament es va allargar fins a l'octubre i també es van rodar en llocs propers com Crossfield, Bessaker i Drumheller, que bé, estan prop d'Alberta, no? Si veieu els crèdits, doncs allà hi ha pel govern canadenc, etc, etc, no? El 18 d'octubre de 2019 és quan es va acabar el rodatge i després ha vist endarrerida de la seva estrena des del juliol de 2020 a març del 2021, el juny del 2021 i finalment l'11 de novembre del 2021, però que es va endarrerir el 19 quan Top Gun Maverick va decidir doncs, que l'estrenarien el 2022 i va agafar aquesta data de tocar Acció de Gràcies als Estats Units i qui ens ha arribat aproximadament pel pont. La taquilla, la pel·lícula, hem de dir que ha funcionat molt bé. Recordem que estem en temps de Covid i, per tant, tot és molt més complicat. Ha recaptat 102 milions de dòlars en data de 6 de desembre, que estem gravant això, per tant, encara les recaptacions creixeran, però 102 milions de dòlars als Estats Units i 43 a tot el món. Per tant, de moment porta recaptat 145 milions. Hem de dir doncs, això que n'ha costat 75, per tant ja ha recaptat aproximadament el doble del que va costar, que és el que a partir d'aquí doncs, ja es considera que té beneficis la pel·lícula. Per tant, aquesta tindrà beneficis i no pèrdues com va tenir la del 2016. I en quant a la música, no sé, a mi m'ha encantat. El compositor és Rob Simonsen, que es nota que, i així ho ha explicat ell, que s'ha estudiat la partitura d'Elmer Bernstein, dels Caçafantasmes originals, perquè moltes de les partitures, fins i tot les que són noves i diferents, es recorden molt, i fins i tot ha fet ús d'això que es diu les ones Martenot, que és aquesta també, bueno, per donar aquest aire esotèric, fantasmagòric a la banda sonora. I no sé, a mi m'ha agradat, és a dir, la música et fica totalment a dintre de la pel·lícula, a banda de la cançó de Casa Fantasmes en els crèdits finals, quan els protagonistes tornen a Nova York, que no pot faltar.
Sí, la banda sonora, bé, sí, sí. Bé. No, tampoc és que hi prestis molta atenció, malament, no?, en aquest sentit, si em prestes, però a mi sí, m'agrada bastant. Potser he trobat a faltar més moments on inserissis l'himne, però vamos, sí, molt bé. Jo crec que bastant correcte.
Sí, jo de fet la cançó d'en Ray Parker Jr. jo me l'imaginava després del pròleg, però clar...
Jo també, exacte, jo també.
Bueno, sí, jo me l'esperava, de vale, tal, i ara sortirà el logo i... Ah, doncs no surt. Clar, és... també és l'amor del personatge, li dona un infart. Llavors, bueno, no sé com hauria quedat.
Clar.
Ens carreguem l'Egon i surt... Vinga!
Sí, i anem a ballar. No tocava.
Clar, no tocava. Però m'hauria molat alguna altra cosa que sí que em sortís la pel·li, com diu en David, l'himne, perquè és un himne, i tal. Jo, hòstia, és que m'acabo de recordar, i em sembla que en l'altre programa ja ho vam parlar, Ignasi, que la tercera part no oficial de Casa Fantasmes es diu Evolution i és també de l'Ivan Reitman.
Ah, sí?
Que per mi Evolution és com un Casa Fantasmes, sí. Però...
Sí. Amb aliens.
Amb aliens, vull dir...
Sí.
Que, bueno... I també, és que jo tinc un cap que vaig parlar, m'oblido de les coses, jo ja estic llaio, perdut. Que la referència que deies tu de Casa Fantasmes que volien fer, que es deia Hellbound o no sé com es deia, sí, o sí. Tal... Que el desgraciat d'en Paul Feig a la Caçafantasmes de les Noies hi ha un moment que hi ha com una dimensió estranya de Nova York, no? Que sí. Nova York torna als anys 70-60, va canviant, és un univers paral·lel. Vull dir que potser també va veure força d'aquell guió, no ho sé, vull dir que m'acabo de recordar ara, com a dato curioso. I també volia aprofitar per tornar a insultar en Paul Feig.
Per això ho has fet,
S'ha notat.
Molt bé.
És que té una cara de gilipolles. Audiència, entreu a Google i busqueu Paul Feig. Ja veureu la cara de gilipolles que té.
Jo ho estic fent, Jo ho estic fent.
Jo ho faig ara.
Doncs ja... bé,
de tota manera, sí. Parlant del personatge de Spengler, a mi m'agrada molt perquè és el dels Caçafantasmes el que més... es recolza la ciència, no? És el científic. Però, a banda, és un creient en l'altre món, no? Però sempre amb recerca científica, perquè allà hi trobem, a casa seva, en aquella granja que al final la seva neta diu això no és una granja, això és una trampa, que està molt bé. O sigui, tot el poble vivia... És com a ell anava en contradirecció, però és que no pillaven res, era tota la resta, no? Tot el poble que no... Que bé, que això es podia extrapolar també en certa part en les teories aquestes, no?, d'alienígenes que vindran i vosaltres no sabeu res i jo tinc totes les dades i està molt, molt xulo. A la primera escena aquella em queda una mica fosca i no acabo de veure... Però clar, suposo que ja és pretès, eh? No acabo de veure què està passant, no? Tot s'enlluerna, tot de llumetes...
Sí. És fosca també perquè sí. La cara... O sigui, allà l'interpreta un actor de carn i ossos i que no li veiem del tot bé la cara. És a dir, tot és molt insinuat.
De tota manera, té la casa feta un desastre, no? Mm. Els llibres amb pilons...
Jo he de dir que en aquella primera escena és quan ja la pel·lícula ja m'agafa. És a dir, és quan dius, hòstia, Egon, no m'ho puc creure. Això no m'ho esperava, de veure'l ja en aquest primer moment. És com... Ja la nostàlgia m'ha agafat, almenys en a mi.
Sí, i tu creus que fa continuïtat amb el seu caràcter com a personatge? I lliga...
Sí, perquè, clar...
O se li ha anat una mica la xaveta, perquè sembla això, no?, que es va com aïllar, no té cap contacte amb cap altre dels seus col·legues
que
són fantasmes...
Sí, però al final ho ha fet per protegir i a la resta, fins i tot a la seva família, i ha sacrificat a la seva família per...
Però això és un... Bueno, a banda que és un estereotip, és com els científics que són cirurgians i se'n van estudiant i abandonen la seva família.
Però clar, aquí també ha estat una necessitat argumental per donar...
Sí,
perquè l'actor és mort, bàsicament,
clar,
no?
Clar, clar, sí.
I és una manera de fer-ho, és a dir...
Però tu el que tens ganes és de reconstruir els seus últims anys, no?
Sí.
Amb aquesta història el que tens ganes és de saber fins on ha arribat l'avi, què ha descobert, i veus allà un mapa amb una mena de paper pergamí i veus tots els estris i dius aquí què està passant, no? Els terratrèmols, no n'hem parlat, és un poble que,
sí,
que pateix terratrèmols.
Ara en parlarem.
I resulta que en Paul Rudd, que és el senyor... com es diu?
Groverson.
Groverson és sismòleg, fixa't, sismòleg, a més, una especialitat que jo mai he tingut un professor que fos sismòleg, però... I, en fi, que...
Bueno,
aquella...
Sí, és sismòleg, però dona classes en aquells nanos perquè d'això cobra.
Però, per cert, a veure...
És un professor que sí, mola.
Sí, mola, sí. Clar, perquè què fa? Te posa la peli de VHS, que te posa Cujo i se'n va amb els nanos i nanes de quan tenen, 12, 13 anys.
I te posa Chucky, també.
I Chucky.
Espera. David, torna a repetir l'acudit.
Com?
Sí, que és un... Clar, és un personatge que sí, mola.
Oh,
David, estàs... Però com estàs avui, no?
No l'havíem entès a la primera, imagina't que sofisticat.
Ja, és tot l'humor, ja ho he vist. Quan he vist que heu rigut, dic no.
No.
Sí, jo sí que he pillat, cabrón.
Per cert, abans de continuar amb el professor, i que a mi m'ha fet pensar en tu, David, en Paco ens ha de deixar que...
Perquè mola, perquè sí mola.
Exacte. Clar.
Perquè sí mola.
En Paco ens ha de deixar... Paco, no sé si tens, ja que acabem amb tu, alguna reflexió final de la pel·lícula. Ja pots fer-ho tranquil·lament amb spoilers per fer el teu darrer speech.
És una pel·li que tornaré a veure, és una pel·li que em compraré. És una pel·li que, si tingués fills, em molaria portar-los al cine a veure-la i gaudir més que ells i insultar-los de dir com que no t'agrada, desgraciat, però bueno, com no tinc fills no puc fer. I res, és la pel·li que m'hagués molat veure de peque i que m'ha agradat veure-la ara i res, que per mi és una justa i merescuda tercera pel·li que està força bé i que em faria molta por que fessin una quarta a... perquè jo crec que ha quedat tan rodona que potser fer una quarta amb els mateixos sectors ens complicaríem una mica la vida. Però, no sé.
Ara, jo crec que recuperaran aquella vella idea de fer els cazafantasmes realment nous amb en Chris Platt i en Channing Tatum. Sabeu aquest projecte que hi havia de
fer... Ah, sí, sí, sí.
Fer, I de fet diuen que una de les escenes finals, no, obre aquesta porta, realment.
Sí, però jo crec que és continuant amb el càsting que ha començat aquí, eh? No crec que vagin a... No sé. A mi que no canviïn el càsting, que m'agrada molt de les coses que més m'ha agradat de la peli.
Sí, sí. No, però jo el que dic és que fer una quarta peli amb nois... És a dir, això és una cosa molt local que ha passat a un poble...
Sí, sí.
S'ho han trobat i tal, però no veig els nanos a Nova York que s'han fet...
Clar, és que dir... Exacte.
Mm. Clar, la pel·lícula, de fet, acaba sí. Això, no? La segona escena post-crèdits és Ernie Hudson amb l'administradora, amb el personatge de la Janine, el que fa Lenny Potts, entrant a l'antiga seu dels Caçafantasmes i, bueno, com que ell és un tio amb pasta, en plan, això ho hem de tornar a obrir, no? Llavors és quan s'encén la llumeta que dius, ai, 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 que aquí s'ha activat alguna cosa i que tornarem a tenir problemes de fantasmes a Nova York. I deixa, evidentment, la porta oberta d'aquesta continuació.
Sí, perquè s'activa la màquina, no? El pistó vermell torna a sortir i ja saps que quan el pistó vermell s'activava és que passava alguna cosa.
Correcte, sí, sí. Per tant, sí, oberta la porta i no sé si amb aquests actors o en tindrem d'altres, però potser també deixen que, com que han passat també 2 anys des que van rodar, ja són més grans. Si vas a mirar entrevistes avui en dia, ja, o sigui, que ja tenen... No sé si...
El nano aquest ja és avi.
poder no tant, però
no,
sí
però
que...
Aquest nano és l'exemple pur de com créixer perjudica seriament la salut. Perquè quan era nen, la primera temporada de Stranger Things, el veies i deia, hòstia, aquest nano més mono i que malament ha crescut.
L'adolescència sí, no afavoreix a ningú. No. Hem d'esperar 2 anys més.
Sí, dona-li 2 anys i ja veuràs com ja...
Però no passa res.
Són gustos, Paco. Vull dir que...
A mi m'agrada molt més en Paul Rudd, ja ho saps.
Sí, home, ja.
Però aquest ja no és adolescent, ja està fet.
Bueno, però aquest té la meva quinta, no sé quina té en Paul Rudd. Però,
sí, per ahí deu ser, sí. Molt bé, Paco, doncs bueno. Una forta abraçada i fins aviat.
I perdoneu que hagi de sortir, però estic veient per aquí fantasmes i he d'anar cap a ells, d'acord?
Adéu.
Bona caçada.
Vinga, una abraçada bona... gran.
Adéu, una abraçada. Adéu.
Bé, nosaltres continuem amb en David. No sé si aquesta part també, tu que ets profe, això de posar una cinta, no bé aquesta, perquè ja no sé si a les escoles en queden, però posar Chucky, posar Cujo, avui en dia també seria complicat fer-ho a les escoles. Vull dir que té gràcia el professor que faci precisament això, els hi posi aquestes pel·lícules de gènere, que a més són molt bones les dues que els hi posa, dos clàssics de terror de finals dels 80, una de principis dels 80.
Està bé, també depèn de les edats. Jo, mira, jo recordo que fa un... Ara m'obres la finestra per explicar una mini anècdota. Fa uns anys feia un crèdit a nanos de primària, de primer d'ESO, són petits encara, no? I fèiem una activitat sobre llenguatge audiovisual i, bueno, imatges i emocions. I llavors, clar, treballàvem les emocions amb els gèneres, no? I els hi vaig ficar, era l'any que hi havia un curt de terror que ho estava patant, sobretot per les xarxes, que és el Lights Out, que suposo que coneixeu,
sí.
El curtmetratge que després... David Sander, no? Crec que ha acabat sent el director de la pròpia pel·lícula i també va ser el director de Shazam, no?
Uh-huh.
Doncs els hi vaig explicar aquest curtmetratge i jo crec que si no em van denunciar els pares va ser per casualitat, perquè els nens van agafar un susto, es van espantar molt i vaig flipar molt, eh? Vaig dir, jo des de llavors vaig una mica en compte en a veure quines pel·lis fiques i segons quina edat. Que sí, que està guai, això, que te fiquin Chucky i aquestes coses, però no sé jo si depèn de com m'atreviria molt a posar segons quines pel·lis, eh?
Jo recordo, aquí, en el moment en què ell els hi posa Chucky, a mi sí que em va retrotraure a la meva infantesa, perquè jo la primera vegada que vaig veure Chucky va ser en un autobús amb l'escola de camí a Barcelona amb un saló de l'ensenyament. I recordo que la pel·lícula no havia acabat i vam esperar a l'autobús a que acabés la pel·lícula per sortir de l'autobús per anar al saló de l'ensenyament. I no sé què devia tenir a la zona.
Que us importava ja un cul, eh? Al saló d'ensenyament en aquell moment.
Sí, sí, devia ser això, potser en 12 o 13 anys, a l'autobús veient Chucky, que dius, una pel·lícula que no em deixaven veure a casa i que vaig poder veure i gaudir en aquell viatge a Barcelona. Inoblidable, Chucky.
Bueno, perquè aquí a la pel·li té aquest punt, no?, de picada d'ullet, també, no?, a tot, bueno, a un tipus de cine, no?, que és a la que remet la pròpia cinta, no?, la pròpia pel·li que estem veient. O sigui que està bé, és un bon homenatge, sí.
Bé, tenim això, la presentació d'aquest sismòleg, que és l'element còmic de la pel·lícula. A vegades m'ha recordat una mica el personatge de Moranis, també. Una barreja entre el de sí. Bill Murray i Moranis, el de Gary Groverson. No sé si ho heu vist així, també.
Sí, sí.
Però potser no és tan agre, no?, com el personatge de Bill Murray, perquè Bill Murray té aquella acidesa, també, té sentit de l'humor, però és cafre, és un personatge que és cafre. Aquí no, aquí és bondat, o sigui, sempre el veus que és té bon cor, no? No podries dir el mateix, potser, del personatge de Bill Murray. I, però bé, jo crec que és just el que es busca, vull dir que no desentona, que ja seria això, si no ja no podria fer ni relació ni comunicar-se amb la Callie, no?, que és la mare d'en Trevor i la Phoebs, vull dir que està bé, el to, el llenguatge, el mateix, s'entenen, és el mateix, diguéssim, nivell de... Perquè ella també és una mica així, s'ha posat la vida a les espatlles, és com que ja no té res a perdre, no?, ja ho ha perdut tot, si és que ja no té casa. I el seu pare ha mort, no té cap vincle emocional amb el seu pare. És més, no vol saber res dels fantasmes. Que aquí això és nou, no?, per una pel·lícula de caçafantasmes, que la filla d'un dels caçafantasmes està rebotida perquè durant la seva vida el seu pare els ha abandonat i no vol saber res de la caça de tot aquest de fantasmes, esperits, etc. No? I van a parar en aquella granja que tot està ple de coses que recorden els fantasmes, caçafantasmes i tota la seva recerca. Vull dir que... I a més té la seva filla, que li recorda cada dia, que jo crec que li recorda molt al seu pare, tot i que no, al principi és com que no ho vol veure, i que és aquesta personatge típic d'adolescent nerd que no encaixa i que després veus que és més madura, que fa un amic de seguida allà on va, que és el podcaster aquest, en Logan Kim, que m'agrada molt el seu personatge, i que realment, si això ho veiessis en una escola, no serien els millors tractats, eh? Però el món és així de cruel.
Home, i les pel·lis també ho suavitzen tot més i
sí,
suporten
està,
cap al seu terreny.
Està molt suavitzat, eh? De fet, també està molt suavitzat, no sé què us ha semblat, eh? Però l'entrada d'en Trevor en aquell pub, en aquell... No és un pub, és un...
L'hamburgueseria, no? On va demanar feina i tot això.
Que és una típica hamburgueseria de carretera, de poble, no? D'aquests encara amb butaques dels 60, 70... Que, tio, tens allà els que fan les hamburgueses fent bromes pesades, que no està malament, però que ja sembla que tinguin cap a 30 anys, tenen més pèl que... Vull dir, i ell es fa passar per un nano de 17 perquè de seguida s'ha vist enamorat i enlluernat per la Lucky. Ostres, jo, aquests nanos en una altra pel·li haguessin estat molt més cruels amb ell, molt més cruels.
Bé, però una mica ja... El que passa que tampoc crec que la pel·lícula vulgui entrar massa això, però...
No, és això, és que no, el to de tot plegat és més suavitzat, és cert.
Tot i que bé, al final sí que acaben sortint una mica junts, no?, com van a veure la muntanya i aquestes coses, però... Sí, bueno, és el que acaba d'arribar. També aquesta vida de que estan allà i que tampoc... O sigui... Tampoc tenen gaire res més a fer ni tenen molta idea de sortir del poble aquest on estan.
És que no hi ha gaire res a fer, no?, al poble on estan.
No. A banda d'anar a passejar-se per la mina i això.
I anar a fumar, que tampoc es veu, però se suposa que allà van a fumar i a beure. Però bé.
Sí, sí. Un dels temes també interessants és com es va desplegar l'univers Caçafantasmes a la pel·lícula. És a dir, primer tenim això, perquè no t'ho acaben de presentar exactament ni et diuen això, com que ningú sap el nom de l'Egon allà, és com que...
Clar.
I al final els nens com que ho van descobrint a poc a poc, perquè de fet la mare ni li interessa, per això tenim una mica una trama més desconnectada dels adults, en plan de no creure's res, i els dels nanos, que és més d'abraçar el gènere fantàstic, no? I per una banda tenim això del Trevor, que es troba al cotxe, l'Ecto 1, i que el repara, i la Phoebe és la que agafa tots els aparells electrònics, els mesuradors, PKE, que troba allà sota la cadira, que troba el laboratori d'Egon en el soterrani, que contacta amb el propi Egon, no? Perquè sabem que hi ha un fantasma que li està indicant les coses, que ja ràpidament tu lligues caps i te'n dones compte que és l'esperit d'Egon que està allà i que l'està ajudant a esbrinar totes les pistes que ha deixat ell per fer el que s'ha de fer.
Sí, a mi em fa gràcia aquell moment, no sé si us vau adonar, que entrava, que en Trevor, ara no recordo ben bé, que troben aquell apilament de llibres.
Sí.
Això a l'original també passava, que en The Nightcrawl no crida apilamento asimétrico de libros.
Sí, sí, sí.
I em feia molta gràcia. No sé, va ser també una coseta, no?, de dir, mira, estan respectant això i estan ficant, no?, estan estirant, no?, l'original i l'estan eixamplant. Però sí que en això mereix un segon visionat, perquè jo moltes vegades amb aquestes coses sóc una mica dolent. Però és graciós. Totes aquestes coses fan això, que dius de expandir, no?, una mica i mantenir l'essència de les regles, no?, d'aquest univers de Caçafantasmes.
Mm. Clar, de fet, la Phoebe troba les ulleres del seu avi i són pastades a les que porta, no?
Sí, sí, exacte.
Hi ha moltes picades d'ullet quan obre l'armari i troba les granotes, els vestits aquests, no?, marrons amb el nom de cada caçafantasma. Clar, hi ha un piló de... Mm.
Home, hi ha el moment en què... Com que la seva mare no li explica qui és el seu avi i ella veu allà que hi ha coses, què és el primer que fa? Mirar per YouTube.
O sigui, sí, que...
Però, de fet, em sembla que és el mestre, no?, que ja li ensenya la cara.
Sí.
Perquè, com que es fan dels caçafantasmes, al trobar la trampa dius, ostres, però això és del que va passar als anys 80 i bé, és clar, llavors van investigant i arriben a aquest famós vídeo que no sé si també està de manera individual a YouTube amb el número de telèfon allà on has de trucar, que és... que era un anunci a la pel·lícula del 84 a la televisió,
sí.
I ara ja és un vídeo de YouTube històric.
Sí, sí, sí. Bueno, i quan en Trevor menja un d'això, un Twinkie...
Sí.
No va... No? Hòstia, el personatge d'en Harold Ramis, que utilitza el Twinkie per explicar les ones o per...
Mm.
No sé, aquestes coses no deixen de fer gràcia, eh? Te van enganxant i te van transportant d'alguna manera, eh? Això és el que sí que trobo que està ben treballat.
I el propi número de telèfon, és a dir, apareix allà el telèfon i el que fa
és cert.
Trucar. I clar, en aquell moment tu ja dius, ara. Perquè clar, dius, a veure, potser han conservat el número de telèfon, que el normal seria que aquell telèfon s'hagués donat de baixa, però no, se l'ha quedat el personatge del Dan Aykroyd, no?, que és ell el que contesta el telèfon i et posa en context de què va ser dels Caçafantasmes a partir de la pel·lícula del 89 i com va acabar la relació i tot plegat, que és un... Bueno, és un moment maco també d'escoltar, de saber com va continuar la història.
Sí, sí.
Sí, perquè ells li retreuen, no?, a l'Egon que es van dur tot, les van desballestar. Es van dur totes les motxilles de protons, l'Ecto 1, es van dur tot i no. I després, clar, arriba... Has de veure aquesta pel·lícula per entendre per què s'ho van dur tot, no? Aquesta lluita personal que, no sé, la podria haver compartit a l'Egon Spengler, però era un incomprès i mira, se'n va anar allà enmig del desert, diguéssim.
Tot fa pensar encara més que quina oportunitat perduda de no haver fet més pel·lícules, eh?
Sí, tant.
Jo,
sí,
sincerament,
sí.
Ho Clar. Penso, perquè la pel·lícula te pot agradar més o menys, però acabes amb aquesta sensació de buit, de camí entre la 2 i aquesta pel·li me falten moltes coses. Jo crec que me falten moltes coses que es podrien haver explicat i realment haver no expandit molt més aquest altre, no, aquesta altra dimensió, i és una llàstima, eh? És una llàstima. I ara ja no es podrà fer, ara sempre s'haurà de fer d'aquest punt cap endavant. I no serà el mateix, ja us ho dic ara, no serà el mateix. És una llàstima, jo crec que és una oportunitat perduda i que, bueno, i que et connecta, no, amb això que té la nostàlgia, no? Que per un costat és maco i per l'altre deixa, no, aquesta sensació, no, una mica agra o una mica, no sé, una mica de tristor, no?
Sí.
I és una llàstima perquè és una, realment és una pel·lícula entranyable, com deia en Paco. És que no te pots cansar de veure-la, és divertidíssima, aguanta avui en dia i no hi ha llàstima.
De fet, ara que comentaves, Marta, això de que... És que no el creu, no? Els altres caçafantasmes, quan els diu que vindrà l'apocalipsis i tal, no el creuen.
Sí,
ell
no
ho intenta,
el creuen.
Ell ho intenta, de que estigui l'equip junt, però al final, com que ell és l'únic que ho creu, se'n va pel seu compte i s'ho emporta tot i aquí us quedeu. Ja ho faré jo,
sí.
Ja em sacrificaré jo.
Sí.
I tota la part aquesta escena d'acció, que és potser quan ja es comença a despertar molt la nostàlgia, la del cotxe, no? Que van amb l'Ecto 1 intentant caçar el seu primer fantasma i descobrint al mateix temps les armes, descobrint com funciona l'Ecto 1, com s'ha de fer per caçar un fantasma, el funcionament de les trampes, que ve precedit d'aquella escena, no?, que els ajuda el professor obrint la trampa, que dius, tio, si està tancat és que hi ha un fantasma aquí, no l'obris.
Clar.
Com heu vist tota aquesta part, no?, amb el fantasma aquest que es menja els metalls, etc.
Home, a mi m'ha agradat. Clar que no sé si la gent trobarà faltant bavetes, però aquest que es mengi el ferro està bé, vull dir... és barroer, a més quan els dispara trossos de ferro com si fos metralla, vull dir.
Sí, sí, bueno, hosti, això és perillós, eh?
Van forts aquí,
sí,
penso.
Sí, sí,
hosti,
sí, sí.
Perquè, clar, estàs veient una pel·li que en certes coses és innocent i després te dispara un fantasma a trossos de ferro, no?, que et poden fer molt de mal. Que està clar que no hi ha ni una gota de sang a la pel·lícula, eh? Que hauria de ser, tampoc n'hi havia caça de fantasmes.
Però això és molt de les pel·lis dels 80, no?, que tenen,
sí,
coses així,
sí,
com infantils, i de cop i volta també una,
sí,
cosa molt adulta, no?
Sí, sí. Bé, és com a mi, jo recordo molt la pel·lícula del 84, l'escena de la biblioteca aquella solemne amb la bibliotecària espectral que feia una por terrible.
Sí.
Aquella escena jo l'he vista tantes vegades, m'encanta aquella escena. I llavors, bueno, hi ha els fantasmes que eren més bons, d'altres feien gràcia, d'altres que eren més terrorífics, i llavors hi havia aquell del zoo, no? El de la nevera, no? Que quan allò, jo vaig quedar impactadíssima, no? Que tu obrissis una nevera, jo sempre m'ho esperava, que obrir la nevera i alguna senyal, a veure si hi havia alguna cosa darrere, no? Era espectacular. I aquí no hi ha hagut aquesta part més domèstica, diguéssim,
sí,
no hi ha estat.
Jo, sí, és cert, eh? Jo també ho penso, això. Sí, sí, és veritat, perquè jo a vegades sí que... És el nivell friqui que un pot tenir, no? Que t'aixeques per la nit a anar a veure un got d'aigua o així, que és molt de pel·li yanqui. Jo tot plegat visc que el meu món és una pel·li yanqui, tot en conjunt. Però sí que moltes vegades vas i m'ha passat, eh? De la nevera, el frigorífic, sentir moure's i, hòstia, ara em sortirà aquí en gous, ja saps? I això, no? Aquesta mena d'inquietud, no? Que va crear la primera pel·li amb aparells domèstics, que els tenim al voltant.
Sí.
Que a més és un cachondeo, no? És una tonteria, però, home, funcionava. Aquí ha faltat això, també. Trobo que aquí ha faltat més cosetes d'aquestes, no? Però bueno, sí, en general està bé, eh? Però sí que és veritat que trobar aquest punt dels electrodomèstics que sempre tenen...
Perquè era inconcebible que una nevera fos una porta a l'altre món. I tu dius, ostres, una cosa que tens a casa i és una, sí, és una porta a l'altre món, no?
I però, de fet, sempre que hi ha, no, o es constaten d'alguna manera fenòmens paranormals, sempre els electrodomèstics sempre es diu,
sí,
no? Que es mouen,
sí,
sols i que...
I les llums que s'apaguen i que s'encenen.
I que s'apaguen, i sí, que, sí, que és fàcil tirar per aquí, eh?
Va haver una època que a casa meva, quan jo era molt adolescent, hi havia un llum que apareixia encès, un llum de peu. I jo estava al·lucinada, pensava, ostres, sí, sí que és cert això, hi ha alguna cosa, eh? Jo estava flipant, pensava, que guai, no?, que hi hagi alguna cosa més enllà que nosaltres vivint aquí.
Però aquí tenim altres coses, perquè foten els nens a la presó. Que dius,
sí,
en aquesta... Déu-n'hi-do,
no
eh?
No sé, això és molt fora de lloc, eh?
Sí, és una mica... Sí, sí.
Però bé,
però bueno,
és com un càstig més que...
Sí, exacte. No,
el
no
policia
és,
els castiga perquè, clar, el nano menor, a més, no té carnet, no? Bé, en fi, no ho sé, un poble petit...
Sí.
És un càstig,
sí,
d'aquests,
sí,
d'usos.
És un càstig, és un... sí, sí, és un càstig.
I tota l'aparició aquesta de Ivo Shandor, que està així en animació suspesa, que després doncs, acaba... ressuscitant, podríem dir, però el mateix Gozer l'acaba matant a continuació.
Sí.
O sigui, mira quines gràcies que li acaba donant. Amb la nova... amb els nou mestre de les claus i guardià de la porta, que la seva missió és copular, com ha de ser, per tal de que torni a manifestar-se Zul. Tota aquesta part, com ho heu vist, no? Una mica... seguint l'esquema semblant del que havíem vist a la primera pel·lícula, canviant,
sí,
una mica de llonsis amb aquests gossos de l'infern i tota la part del supermercat, no?
Home,
que
aquella
havíem...
és amb la, de les, per mi la millor, perquè...
És la part més de comèdia.
Sí, a mi m'ha faltat més gent al supermercat, a més a Walmart, no? Que,
sí.
Més gent allà, als passadissos. Què passa? Que eren quatre. O sigui, l'únic que veus interactuar amb les bèsties pràcticament és amb Paul Rudd. No hi ha més gent al súper comprant? És a dir,
això és igual al pressupost, eh? No.
Clar,
donava per més
ja m'ho vaig pensar.
Vés a saber.
Bueno, però aquella part és divertida i la part dels núvols, aquí diem els marshmallow aquests, que s'empalen els uns als altres, es fan pinxos, bruixetes.
Sí, es cremen per menjar-se a si mateixos. Vull dir,
això és
que,
boníssim,
clar.
És molt, no sé, és com molt canibalisme.
Em va fer pensar la pel·li aquella d'animació del súper, també, bueno, que agafen... que són, no?, el de les salxitxes, el recordeu?
Ah,
sí.
Una pel·li que no és per nens, eh? Atenció.
Exactament. Déu-n'hi-do. Sí, sí. No, però tota aquesta part molt bé. L'Ivo Shandor també molt bé. Tot això jo crec que estava bastant ben tramat, eh? No... I divertit, la veritat.
Perquè, de fet, la pel·lícula sí que a poc a poc, o sigui, que comença... més a lentitud, presentant-te la situació, els personatges, tota la història familiar, i de cop, doncs, a poc va arrencant, va pujant, i a mesura que van descobrint tots els elements dels Casafantasmes,
sí,
i la història es desencadena per ella mateixa.
És que jo crec que no saben ben bé com connectar el que va passar des de la segona pel·li fins... és molt de temps, i no saben ben bé com encarar-ho. I em refereixo més al to, eh? Al to i al ritme, i per això passa, que ens estem quasi la primera hora que pràcticament no passa res, o molt poca cosa, no? I dius, ai que estem davant d'una cagada. Però després és veritat que remunta, i aquesta part, la part final, ja està molt bé, eh? Ja un cop agafa velocitat creuer, no hi ha aquests impediments narratius, però potser la pel·li sí que cau un altre cop, no? En el parany de les pel·lis d'ara, que sembla que han de durar més del compte. A mi se'm va fer una mica llarga, i suposo que és per aquesta primera hora.
Sí, potser sí, perquè llavors és que la pel·li va sola, eh? Però potser podia haver escurçat una mica en la presentació del principi, no calia que hagués estat tan llarg, i hagués tingut una mica més de ritme. Potser jo és l'única pega que li posaria, perquè a mi ja he dit abans,
sí,
que la pel·lícula m'ha encantat, i quan agafa el ritme,
sí,
és que no et deixa anar. I no sé si voleu afegir alguna cosa més de la part del final, no?, que ja hem comentat una mica abans amb l'arribada dels caçafantasmes originals quan tenen els protagonistes contra les cordes, que sembla que el pla de Egon no ha acabat de funcionar, que estava tot preparat, però que els continuen vencent. I no sé...
Ja ho veus. Jo, el problema és que, com que ja es deia que sortirien, jo crec que l'efecte sorpresa també es perd, no? Hmm. Potser hagués estat molt guapo. Jo també vaig a buscar el punt aquest d'emoció que a mi m'ha faltat, eh? Però que no, de no saber que sortien i que, pam, surten al final, no? Hagués estat bastant...
Però avui en dia és impossible. Mira el que està passant amb Spider-Man. O sigui...
Sí, sí. Ja, també ho anava a dir per això, eh? Perquè també estem una mica en la mateixa situació. Sembla que... Bueno, hi ha moltes maneres. Jo crec que si no es fa... Si ho vols fer, ho pots fer. El que passa que és evident que a la companyia no li interessa vendre que el que molta gent vol, que és els cazafantasmes originals surtin, dir-los que no, perquè això podia repercutir també, que molta gent de la nostra generació digués, pues aquesta pel·li ja la miraré més endavant, no vaig al cine. No volen, saps, cremar un cartutxo. No, sí, tornen els originals. Però clar, tu ja saps que al final han de sortir, sortiran en una escena... En aquest sentit jo ho he trobat una mica previsible, molt de guió i molt de... Ara és el moment i ara és quan toca, no?
Sí,
I faltava més el factor sorpresa, jo crec que ha fet falta en aquesta pel·li.
Sí, d'acord que és previsible, però benvinguda a la previsibilitat, sí, perquè si no m'haguessin donat aquest moment m'hagués enfadat moltíssim.
No, home, i tant. A veure, previsible i esperat, eh?
Sí.
Però potser s'hauria d'haver treballat més el factor sorpresa, perquè no estem parlant d'una pel·li qualsevol, repeteixo, és una pel·li que va marcar a tota una generació, i els protagonistes eren molt importants, els personatges originals. I en aquest sentit sí que per aquí, bueno, saps?
Ja.
Ara és evident que quan surten i els veus els tres junts, ostres, sí, se't posen els pèls de punta, eh? És veritat, és maco, és maco.
No, I més torno... vestits de caçafantasmes.
Clar, sí, com ha de ser. I torno a repetir, perquè és que no m'ho... Un altre cop, l'oportunitat perduda d'haver fet més coses. Però sí, sí.
Sí, però això ja...
No sé si aquest factor sorpresa, que està bé i a mi m'ha agradat, així com a la primera part de la pel·lícula s'han esmerçat en poder lligar aquests últims anys que no hi ha hagut res amb la pel·lícula actual i la situació actual en els temps actuals. Com és que, de cop i volta, l'únic caçafantasmes original, que és en Dan Aykroyd, el veus amb un telèfon vermell, que està bé, no? Ens recorda les pel·lis dels 80, no? El telèfon rojo. Amb una llibreria, veus l'Annie Potts i, de cop i volta, apareixen en mig d'allà a la granja amb els motxilles de protons i amb els fàsers.
Bé, és el que et diu. És per intentar... donar-te aquest efecte sorpresa...
Però no, que... perquè no era només això. Perquè a la pel·lícula, tota la pel·lícula, hi ha tota una àurea de nostàlgia. Tu no pots treballar la nostàlgia fent-los aparèixer de cop i volta amb una escena ja encetada, perquè ja l'acció està encetada.
A mi em preguntes i et dic, m'hagués agradat veure'ls més temps en pantalla.
Clar,
no només
ha faltat.
Aparèixer...
Aquí és on a mi l'emoció és on m'ha faltat. Clar, minuts d'ells que... Què carai estava fent
amb
Bill Murray tots aquests anys?
En el moment que apareix Dan Aykroyd, en aquell moment crec que potser si haguessis retallat més la part del principi i en aquell moment haguessis vist a Dan Aykroyd anant a veure el Bill Murray, anant a veure, saps? És a dir, a Winston. O sigui, com se reunien els tres personatges, a mi m'hagués agradat. I és veritat que això no ho hem vist. I al final t'has quedat... només amb l'aparició d'ell. Ens hem reunit fora de pantalla, això no ho has vist, però ho hem fet, i aquí et volem donar la sorpresa, que no és tal, perquè, és cert, t'estàs esperant que arribi aquest moment. De fet, en el tràiler, l'últim tràiler, no els hi veies la cara, però intuïes, veies allà tres caçafantasmes i per les mans ja veies que eren els originals, tot i que no els hi veies la cara, no? Sí, m'hagués agradat més minuts en pantalla d'ells, això jo sí, no puc negar. Però el que he tingut m'ha agradat molt.
Jo haig de dir que no és la pel·li que volia veure de Cazafantasmes. Jo volia veure Cazafantasmes 3 de veritat. És a dir, reunió de les velles glòries, dels vells roquers, un altre cop, lluitant contra qui m'és igual, contra però... qui, però jo és la pel·lícula que volia veure. Clar... Jo crec que, i no crec que sigui l'únic, eh? Jo crec que molta gent esperava i ja sabia que no veuria això. Per això, precisament, la pel·li sí, m'ha agradat, no m'ha emocionat, no és el que jo volia, ni molt menys el que esperava. Bueno,
sí, però al final és... Ja, jo ja t'entenc, eh? Però jutjar o veure...
És molt graciós. El to de que ja confereix la comèdia que uns jubilats adorables s'hagin d'enfrontar el mal amb els d'això, no? Els d'això físics que té l'edat i tot això. Jo, a mi, aquesta cosa sempre m'ha agradat, sempre m'ha agradat. I trobo que també és una... No sé per què no han volgut... Bueno, sí que ho sé, precisament ja ho hem parlat, no? Per enfocar-ho cap a un públic jove, no? I revitalitzar la franquícia i tal. Però no, clar, no és ben bé. Jo crec que aquesta pel·li realment es podria haver fet i sí que hagués estat la pel·li que hagués donat pas a una nova generació. Però ja han fet això, han omès això, ni que fos que, aquests, que ho haguessin fet en aquesta pel·li, a mitja part és ells i que li donen el testimoni als nous. Mm. Però han omès aquest episodi i ho han deixat amunt.
No us imagineu unes escenes compartint? Com deies ara, David, escenes compartint amb la Phipps, amb en Trevor, sí, amb Lucky, amb en Logan, en Bill Murray... amb la seva gro, amb la seva acidesa... Amb...
Però això hi som a temps. Jo crec que aquí hi ha una continuació d'aquesta...
Potser sí, que és el que faran.
Que es podria produir aquest relleu que els ensenyen com va, doncs, les instal·lacions, allà...
Jo crec que no ho veurem, això. Jo crec que no ho veurem.
Clar, no
això
ho sé.
Ja es donarà per fet i ja començarà, no?, la nova pel·li amb el càsting nou... I això no treu que tornin a sortir amb més cameos o amb petites escenes. Però això ja no ho veurem.
Bueno, jo tinc l'esperança, no me la treguis.
Jo crec que també aquest fet que no hagin sortit més minuts en pantalla es deu a criteris personals dels mateixos actors originals dels Caçafantasmes. Jo crec que han tingut tantes desavinences que ha costat tant que en Bill Murray pugés al carro que fins que no han vist un guió que els hi ha fet una mica el pes, han dit aquest. I en Reitman, pobre, ha dit, val, doncs amb això em quedo. Amb això em quedo. No us demano més. Jo crec que va per aquí, eh?
Sí, potser és veritat. És ells que no han volgut tenir el pes d'una...
Perquè he vist una mini entrevista de Saturday Night Live i els diu, com és que ara sí? Com és que ara sí? Heu dit que sí. I, bueno, ja es notava per l'ambient que era... Perquè era el guió... El guió l'hem vist encertat.
Però això és per Bill Murray més que res, perquè els altres dos jo crec que mai han tingut problemes de voler repetir.
No.
Vull dir que...
final... És aquest, que és un vell agre.
És un tipus especial, Bill Murray. Ja. Vull dir, ens ho ha explicat en Paco abans. Vull dir que és especial. I... Bé...
El que passa que quan eres jove feia gràcia aquest to que tenia i ara que et fas gran i et creus el teu personatge, jo crec que a Bill Murray li ha passat això, el personatge... que el va fer famós i simpàtic, que era una mica... Ja era això, era un cascarràbies. Jo crec que s'ha cregut i ha anat cap allà. I hi ha un abans i un després amb una pel·li que és Lost in Translation, que jo crec que aquesta pel·li li fa més mal que bé, perquè és la pel·li que ell es reivindica com un actor dramàtic, quan sempre havia fet comèdia, que fins i tot... Ara no recordo, però crec que el van nominar a l'Oscar.
Sí,
que
sembla
que
sí, sí, sí.
I llavors jo crec que aquí això ja no ho va encaixar bé. I va ser a partir del moment en el que ja Bill Murray, el Bill Murray que coneixíem i estimàvem, ja el vam perdre definitivament, perquè tot el que ha vingut després ha estat una tonteria rere l'altra.
Sí, però és curiós perquè ha fet alguna comèdia familiar, vull dir que ha interactuat.
Bueno, i ha fet Zombieland, apareixia la primera de Zombieland, que no va tenir problemes allà de vestir-se de caçafantasmes. No,
sí, per fer un cameo, sí, això sí.
No s'entén. Crec
les pel·lis de Jim Jarmusch, no?, també. Les pel·lis així, fan moltes pel·lis amb Jim Jarmusch, o coses molt indies, coses molt sortides del...
De totes maneres, he de dir que els diàlegs que té en aquesta pel·lícula, o sigui, jo li reconec el personatge, I sí, sí. O sigui, els pocs diàlegs que tenen a la part final, i fins i tot l'escena postcrèdits que n'hem comentat, que comparteixen Sigourney Weaver amb les cartes, que intenta donar-li la volta a l'escena de les cartes de la primera pel·lícula, m'ha semblat molt bé, no? Allò de...
Sí, està
divertit, sí. Era el meu sistema per lligar. Amb elles els hi deia que ho encertaven tot i la cagaven, i amb ells els fotia una descàrrega elèctrica que quedaven falagirats, no?
És que és molt bona aquella escena.
Sí, és molt bona. També és molt dels anys 80, no? I, bueno, sí, sí. Està bé com intenten agafar aquella escena, donar-li la volta, fer-li una... i parodiar-se a si mateixos. Vull dir, està
I
molt
tant.
Bé. És divertida.
A mi l'escena postcrèdits, la que t'has de quedar... Fins al final de tot no li he trobat massa la gràcia.
Bé, és la que t'està dient això...
Ja,
continuarà.
Que continuarà, sí, sí.
Sí. Sí, jo crec que està clar. Crec que està clar que hi haurà més pel·lis. Almenys jo ho veig clar ara, sí. No sé si...
Bé, la pel·lícula
si
està...
funciona, que...
Sí, està funcionant.
Funciona. Al final, la clau és que funcioni a taquilla.
Sí, sí. A veure, la que parlàvem del 2016 no va funcionar, no n'hi ha hagut més. Aquesta està funcionant, tant a nivell de crítica com a nivell de taquilla. Per tant... Jo crec que, a més, Sony, que necessita franquícies, no abandonant mai Caçafantasmes, perquè és de les poques que té. És a dir, té Spider-Man, que no és ben bé seva, que comparteix amb Marvel, però és la que li dona més diners, i llavors Caçafantasmes és l'altra, que li pot donar també molt de rendiment. No sé si voleu comentar alguna coseta més o ja ho deixaríem aquí. Jo crec que pràcticament ho han desgranat tot. No sé si ens han deixat alguna cosa que voleu dir.
Doncs jo només volia dir que en aquesta entrevista que li he vist de Saturday Night Live, els hi pregunta al presentador que ja ho hem dit abans, si el fill d'en Jason Reitman anava als rodatges, i en Bill Murray diu sí, era un gran cul. Com a nano, diu, era un gran cul. I la seva germana també, la Catherine Reitman, que també és directora de cinema i directora de sèries. Vull dir que tots dos estaven allà, i vull dir que ho han mamat de ben petits, això. I també, jo no ho sabia, no sé si ho sabeu, d'on surt el guió original de Caçafantasma, segurament. Ja ho sabeu,
sí.
Perquè sou fans, no?
Mm-hmm. Però bé, si ho vols recordar, està bé.
Està bé. Sí, és el besavi d'en Dan Aykroyd, que treballava en un poblet, Kingsey, un poblet que a l'hivern no hi havia gaire cosa a fer, i a la dècada dels anys 20 doncs, es dedicava a fer recerca pel seu compte de temes d'espiritisme i de la mort i del més enllà. Ell creia que la consciència quedava un cop mort, no només l'ànima, sinó la consciència també. I llavors escrivia els seus diaris, i en Dan Aykroyd va a l'estiu, quan hi anava, va llegir algun. I a partir d'aquí va començar a pensar, ostres, això estaria molt bé fer, combinar aquesta recerca del meu besavi amb una pel·lícula tipus Bob Hope dels anys 30, una comèdia, i no res. Això explica que cosa que els fans de Caçafantasmes ja ho sabeu, i que el primer guió tenia 150 pàgines i no era ben bé el que vam veure, per sort, perquè el que vam veure va ser...
Allò no es podia fer en efectes especials en aquella època.
No es podia. Llavors, vull dir que està bé. Bé, les idees a vegades neixen així, d'una manera bastant domèstica, en aquest cas, no?
Sí, home, i s'han de pair, han de fermentar.
Clar,
moltes vegades,
sí.
No?
La tens altres
brut,
visions, i... Sí,
clar.
Sí. Ell va dir que sort que, no, que no vaig ser jo sol, sinó que vam ser-hi uns quants que van tirar-ho cap a d'altres costats.
Clar.
No sé, anir-la a veure, només... no? La pel·lícula està superbé, és sí. Un entreteniment, és a més nostàlgica, té els seus moments... No rius molt,
sí, sí.
Però...
Jo crec que mereix... És una pel·li que mereix un segon visionat, però...
Sí, jo també ho crec.
Perquè té moltes coses que crec que passen desapercebudes els eggs aquests que li diuen, no? Easter eggs,
sí.
Aquests. I crec que en té bastants i sí que mereix un segon visionat. I la pel·li és entretinguda quan acceptes, no, aquest preàmbul que potser es fa una mica llarg, però la pel·li en general passa bé. Jo només vull afegir una cosa, que no sé si té molt a veure, però és que jo tinc el traje dels Caçafantasmes. Amb això
Però ja, què fas ja... amb això, David?
Jo l'he vist vestit amb aquest uniforme.
Sí, l'hem vist. Però això, normalment, quan et vesteix? És a dir, quan el fas servir?
Normalment me'l poso quan haig de donar notes als pares dels meus.
Molt bé, molt bé. Les reunions de... Molt bé.
Molt bé.
Sí, sí, a les tutories, no?
Vas amb... Exacte, vaig així, el deixo allà al costat i per si de cas.
Doncs a mi m'inspiraria molta confiança que el tutor o tutora de meu fill anés amb el vestit dels caçafantasmes. Ja, què vols que et digui?
És com el professor de la pel·lícula. A mi m'inspira confiança un tio que sàpiga que són els caçafantasmes i que li agradi Cujo i Chucky. Exacte. I els hi posi els seus alumnes.
Jo i ja que a més, quan els hi presenta la pel·lícula, ho vau pillar, diu, és com si Beethoven s'hagués tornat boig.
Sí, sí.
I comencés a menjar-se els nens, no?
Està bé.
Que clar, Beethoven és la pel·lícula, sí, aquella encantadora.
Del Sant Bernard.
Sí, del Sant Bernard.
Sí.
Bé, el que dèieu dels easter eggs, agafeu el soterrani, això quan sortia en Blu-ray, el soterrani d'Egon, feu pausa i ja veureu totes les objectes i coses que hi ha allà. A mi la pel·lícula m'ha encantat. És el que dius, no rius tant com la primera, però a mi m'ha deixat el somriure de principi a final i sí que el factor nostàlgia per mi ha jugat molt a favor en aquesta pel·lícula, però crec que també la pel·lícula funciona tant a dos nivells com els nostàlgics que vam créixer amb aquella primera pel·lícula, segurament amb el videoclub, com va ser el meu cas, no en el cinema, i aquesta pel·lícula també té aquesta doble capacitat de connectar amb l'espectador més jove i crear una nova continuació de la saga a partir d'aquí. I allà estarem també per parlar-ne. Doncs, David, Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i fins aviat.
Fins aviat.
Fins aviat.
Nosaltres anem a acabar el programa. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música que heu escoltat avui pertany a Àries Beats. Qui us parla? L'Ignasi Herbat. M'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast i feu un m'agrada en aquest àudio a iVoox i visiteu la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana que ve... No dic res més. Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.